Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Neus Tomàs i David Fernández. A l'ull de poll, Tian Riba.
David Fernández, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Concepció Baray, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Neus Tomàs, bon dia.
Bon dia.
A on del Pallars ets? Que teníem el dubte ara amb el David.
Perdona, jo sempre estic al mateix lloc, a dalt de tot, a Tabascan.
Ah,
ho havies encertat, David.
Ho havia encertat el David, sí, sí. Ah, i el Tian Riba, que ja arribarà. És veritat que avui anem molt d'hora. Perquè anem molt d'hora, perquè avui tenim molta feina a fer, perquè malgrat que sigui dijous, tenim diàling de la setmana i diàling del mes. Per tant, persegueix.
Hola, bon dia.
Tian Riba, mentre està entrant.
Arriba just pel diàling, el Tian.
Arriba just pel diàling, arriba just per robó, el Tian Riba. El que dèiem, ara anirem de seguida amb la tertúlia. De fet, tenim una trucada ja. Estem a punt i tinc a la Ruth Caral marcant el número de telèfon del Bruno Pérez Juncà, crèdit informàtic, forense i expert en ciberseguretat. La persona amb la qual, sempre que hi parles, surts escaldat, perquè sempre et renya. Sempre et renya allò. Això ho fas malament, això ho fas malament, això ho fas malament.
Ja no ve del Bruno, sí.
Parlem avui amb el Bruno per que ens doni algun consell, si és que hi ha algun possible consell, algun truc, per evitar que ens puguin usurpar la identitat a internet. Arran d'aquestes dades que vam conèixer aquí a RAC1, que ens donaven els Mossos d'Esquadra, que ens reconeixien que estaven preocupats explicant-nos que els delictes d'usurpació d'identitat per internet s'havien multiplicat per 3 en només 3 anys. És una loteria a la qual tots hi estem exposats, perquè el nostre dia a dia, fer coses, sortir a comprar, sortir a prendre alguna cosa, res, viure, fer una transacció al banc, qualsevol cosa ens exposa que ens puguin robar la nostra identitat. I, per tant, a veure si el Bruno Pérez Juncà ens ajuda i ens explica com podem reduir el màxim possible el risc. Això serà ara de seguida, però com que ja tinc aquí el Marc i la música que anem escoltant és la del diàling, això és perquè avui votem el millor diàling de la setmana i del mes de març. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte. Ja ho sabeu que és així de senzill. Correu electrònic a dialing@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte. Els regals d'avui són un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una invitació doble pel tas de Via Cegues 3 Globs d'Història del Festival Vívid. Es farà al monestir de Sant Pere de Rodes el 6 d'abril. Després del tas podreu gaudir d'una nit a l'hotel Terrassa de Roses amb esmorzar inclòs. I també, si això no fos prou, una batedora Taurus Vapi Premium Full Set de 1.200 watts i 4 ganivets de 4 ganivets d'acer inoxidable.
Caram,
has vist?
Hòstia, com es diu la batedora?
Taurus Vapi Premium Full Set.
Te'n recordaràs, Tian?
No, però què deu fer aquesta batedora?
Això,
tot,
bueno,
tot
bat,
més.
Sí,
tot.
Fa el llit, si vols.
Cervesa Satisfyer i tot això.
Ja hi som.
Que cadascú faci servir la batedora Taurus Vapi Premium Full Set com vulgui. Aquests són els finalistes de la setmana. Marc, el primer.
A Esport 3, el Xavi Llorente s'emociona tard narrant els gols del Barça de futbol sala que per poc no fa saltar les llàgrimes als oients.
Ve aquí, Catela, continua, Catela, continua, Catela. One dream, one soul, one price, one goal, one Catela. One Catela.
Para que no facis això.
It's a kind of magic. It's a kind of magic.
Gravíssim, una falta de respecte.
I això és el primer gol. A cada gol s'anava bé sumant a cantar, i tant, i tant.
Correu a dialing@rac1.net amb l'assumpte gol, si us ha agradat aquesta actuació de Xavi Llorente. Segon finalista, Marc.
Un reporter de los 40 surt al carrer a fer una enquesta a tots adolescents i joves per demostrar-nos que el futur està en molt bones mans.
Capital d'Astúries.
Astúries.
Santander. Mm-hmm.
Bien.
No?
Ay, ¿cómo se llama? La Coruña.
¿Con qué país es linda Extremadura?
Es linda.
Es linda.
Bonita.
Bonita, eso. ¿Con qué país es bonita Extremadura? ¿En qué océano está Tenerife?
¿Cómo? Está en un océano.
No está en un océano.
No.
No, está en...
En un mar, ¿no?
¿En qué mar?
En el Mediterráneo.
Provincias de La Rioja.
La Rioja es el vino, La Rioja. Vizcaya.
dices lo de Álava y todo eso, eso estoy quedando fatal.
¿Ciudad riojana random?
Que no sé si es de Rioja, Bilbao, yo qué sé.
Que no se me ocurre ninguna. Moscú. Moscú.
O que se presente como una debacle sense precedents.
Moscú, la Rioja.
No, el 11, no sé, ara ja no sé quines sigles hi ha, però molt bé.
Assumpta enquesta, tercer finalista.
Mira, parlant de cantar, a la nit dels ignorants ha nascut un nou duet musical a qui li augurem molt de futur.
Ai.
Tu saps aquella del Ricky Poverty?
Sí.
Atenció, ojo.
Sí.
Amo. Aquella...
Ho
fas molt bé.
Ah, així. Aquesta, no.
Ah, m'he confós, doncs a veure com
fa. Serà perquè t'hi ha por, que Déu t'estela, m'estimida del xiapo.
Esto para mí es vergüenza.
Bola, bola, xifra, xerga, tia. Bola, bola, xixa.
No puc més.
Però això ha de ser algun personatge, alguna imitació.
No pot ser bé. Aquesta senyora és meravellosa.
Sí, no, no.
Aquesta senyora entra cada mes, sí, mes i mig, i sempre canta. Hi ha gent que defensa aquesta teoria que és un personatge. No ho hem contrastat encara. I estem treballant.
Assumpte duet. Quart finalista.
Dos jugadors de la selecció espanyola de futbol col·loquen l'humor com a protagonista de les retransmissions de la Copa d'aquest cap de setmana passat.
I que mañana a lo mejor la alineación empieza con Raya y Porro. Así puede empezar la...
Qué bonito, ¿eh?
La alineación de...
Raya y Porro, Miguelito. Miguelito.
Vaya fiesta.
No vaya antidoping a la...
Raya.
Viva el hombre.
Y si, portero, y si llega...
Y de central, de central Canuto.
Y si llega a convocar a Sergio Camello, ya la lías, ¿eh?
Cuidado que limpia Luis Díaz la cartera, Porro. Se la lleva Luis Díaz. Porro, le limpia y la paga el porrito. Bien, hombre.
¡Bravo!
Ay, señor. Assumpte Porro. I l'últim,
un redactor de Ràdio Barcelona ens ensenya, des d'una xurreria, que és totalment compatible treballar i gaudir alhora.
I encara no han marxat, així que els vaig a preguntar, perquè ara m'estan menjant els xurros. Ara m'estan menjant els xurros.
Oh, que gusto, que maravilla.
Si voleu, els hi puc preguntar què tal els hi han semblat.
A veure.
It is tasty? Do you like it?
Pero qué cerdo es el tío.
Assumpte xurro. En joc, recordem, un xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una invitació doble pel tas de vi, tres globs d'història al monestir de Sant Pere de Rodes i una nit a l'hotel Terrazza de Roses i una batedora Taurus de 1.200 watts i 4 ganivets d'acer inoxidable. Recordem, Taurus Vapi Premium Full Set. Afanyeu-vos perquè el tia arriba a la vol i...
No sabem per què.
No sabem per què, però... 9 i 13, gràcies Marc.
Torno després a la final del mes.
D'aquí una estona, a la final del mes, la final del mes de març. Fem res, és 2 minuts de pausa i quan tornem truquem al Bruno Pérez Juncà i que ens salvi de tots els mals que ens han de venir.
El perquè de tot plegat.
Un quart de 10 del matí. A veure, Concepció Barall, a més, sobre el tema que ens ocupa, que és aquest augment claríssim i preocupant, segons els Mossos d'Esquadra, dels delictes d'usurpació d'identitat per internet. Sí. Ara, fora de micròfons, ens comentaves que has viscut una situació delicada recentment.
Sí, i sobretot molt estressant. Sí, sí, la setmana passada van intentar buidar-me el compte corrent, directe. Directament, i sé que sona una mica bèstia, però va ser així. Estava jo treballant tranquil·lament a l'ordinador i de cop, bueno, doncs l'entitat bancària que van intentar-ho té com una doble filtre de seguretat. Qualsevol moviment que hi hagi al compte tu l'has d'anar verificant. I, doncs això, treballant a l'ordinador vaig començar a rebre missatges que verifiqués que jo estava fent transferències. Amb, no exagero, en 3 minuts... Potser vaig rebre 6 missatges. 3 que eren de transferències de diners, de 500 en 500, i 3 que intentaven que jo donés d'alta en el mòbil una targeta de crèdit. El meu mòbil és iPhone, per tant no treballa amb Android, i el missatge que jo rebia era perquè donés d'alta una targeta en el sistema Android. I, bueno, va ser això, va passar les dues... pues us he de dir que vaig passar de les 2 a les 4, dues hores molt complicades i molt al límit, gràcies.
Una migdiada, eh?
Sí, sí. Per sort, diners no van poder robar-me'n, no van poder treure'n. Llavors, bueno, l'entitat bancària es va portar molt bé, vam bloquejar el compte, vam fer tot el que havíem de fer i ja al final ens vam adonar que, com que no havíem pogut treure els diners, es van dedicar a retornar-me tots els rebuts que estaven pagats a través d'aquell compte, tots els que podien, que són els del mes en curs. Llavors, bueno, pues, no vulgueu saber el festival que vaig tenir, perquè, clar, tu has de tornar a generar aquests rebuts, n'hi ha alguns que no es poden tornar a generar, i, bueno, pues, llum, gas, telèfons, tot això, si no pagues, doncs llavors tens un problema afegit, no? La veritat és que van ser dues hores molt... Vaig patir, he de reconèixer que vaig patir. Mm-hmm.
No sé si vosaltres, Tian, Neus o David, heu patit vosaltres mateixos o algú del vostre entorn alguna usurpació d'identitat, que l'hagin robat la identitat per internet o alguna situació així?
I, jo ara comentava també, fa un mes allà a la feina, a la cooperativa, i també una cosa més aviat sofisticadeta, que era una transferència que no era, no? Que era una quantitat bastant important, arriba la persona que demana la transferència i envia el PDF, que està tot pautat, i en qüestió de 8 minuts, sort que aquí va descarregar el correu, sí. I li van aparèixer els dos correus, però anaves al servidor, havia esborrat el correu original, havia tornat a posar el mateix correu, havia modificat el PDF i havia posat un altre compte corrent, i també perquè hi ha factor de doble verificació i sempre comproves el titular del compte, però si no haguéssim transferit uns quants zeros, no?, a un altre compte corrent, i vam, la mateixa, també vam trucar a Mossos. Van trucar de seguida, ens van dir que denunciéssim, però paradoxalment quan vam anar a la comissió ens van dir que no denunciéssim, que no valia la pena, perquè el rastre era molt difícil de trobar i hi havia moltes denúncies.
Ah, tal qual?
Sí, 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 plaça Espanya. Havent demanat hora i havent dit no, que ens ho havien dit delictes informàtics per telèfon, que havien trucat a la feina.
Neus, tu no has patit algun de similar o t'hi has trobat o al teu entorn?
No, jo no m'hi he trobat, però sí que tinc una amica a Madrid que li van treure 5.000 euros del compte, també super ràpidament, i amb ell el van trucar des d'un telèfon que ell tenia registrat com el telèfon de la seva oficina. És a dir, ell havia rebut, com tot rebem, aquests missatges que t'envien de tant en tant, no? I que ja saps que són mentida, no? Però en aquest cas va rebre una trucada d'una persona més superformal dient-li que li estaven entrant al compte i era el telèfon que ell tenia memoritzat de la seva oficina. I és veritat que en aquest cas també, com deia la Concepció, la seva entitat bancària, després de la denúncia corresponent i la investigació i tot això, li van retornar els diners.
Jo, mira, Neus, jo que abans, quan ho he explicat, és que jo, mentre passava tot el que he dit, em trucava un número que figurava que era la de la meva sucursal, que em deia que estaven detectant aquests moviments i que m'oferia obrir-me un compte nou on traspassar els meus diners per tenir-los segurs. Evidentment, com que, a més, em trucava molt insistentment mentre passava tot l'altre, no me la vaig creure. Però jo us he de dir que si això m'arriba a passar en un moment en què jo no estic tranquil·la davant l'ordinador treballant, allò que t'enganxa amb un llevall o un dia més estressant, jo estic convençuda que jo hagués acabat caient en la trampa, de veritat. Eh?
No, sí, és que això és una cosa que jo crec que ens pot passar a tots. Que s'ha de poder dir això també, que és una loteria a la qual hi juguem tots pel nostre dia a dia i que podem caure tots. És veritat que hi caus i després et queda la cara tonto de dir, hosti, hi he caigut, què he fet malament? Però el tema és que ningú n'és ensenyat i que estem extremadament exposats. Per exemple, aquesta setmana, gràcies al contenidor del MorraQ, clar, que ara hem parlat de bancs, però nosaltres hem descobert algunes situacions absolutament surrealistes, com la del Nacho, per exemple, un oient, a qui han embargat el compte per culpa d'un Mercedes i un Peugeot que ell no havia vist mai, però que resulta que oficialment eren seus però no eren seus, o la situació de la Mercè, a qui directament van duplicar la matrícula del cotxe i que ara està en mans de Vés a saber qui, o el Pere, que, igual que el Nacho, té un tractor. El Nacho té dos cotxes, però el Nacho té un tractor que no té. A tots ells, el que tenien en comú és que els havien suplantat la identitat d'una manera o una altra, perquè una cosa és que la poden suplantar per internet, però també pots perdre el DNI i que te la suplantin en aquell moment, pots entregar el teu DNI en qualsevol... És que vas a un hotel i dones el DNI, te'l fotocopien el DNI... Per tant, jo vull saber, avui al matí, com d'exposats estem, quin perill correm i, sobretot si tenim maneres de reduir aquest risc. Bruno Pérez Juncà, perit informàtic, forense i experta en la matèria. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia al dematí.
Bon dia. A veure, pregunto primer, Bruno, sobre els casos del contenidor que comentàvem. Com pot ser que ens aparegui a la DGT un cotxe al nostre nom que no és nostre? Com es fa això? Com ho...
Sí, home, això es fa perquè, uita, perquè han aconseguit, doncs, com molt bé tu deies, el document nacional d'identitat, sabíem aconseguir-lo. Recordeu que sempre dels consells que us dono és feu el favor de no portar el telèfon ni de tenir a la carpeta mis documentos, mis imágenes, no tingueu fotografiat ni escanejat el vostre DNI. Per què? Perquè és que com te'l agafin, a partir d'aquí comencen aquests malsons, sí, de lo que és la suplantació d'identitat.
A veure, Bruno, torna-hi.
Amb un marrón espectacular.
No podem... Com has dit? Perdona, torna-hi?
No, no podeu tenir ni a la carpeta, la típica, això ho porteu tots al telèfon, tots porteu el DNI escanejat, el DNI fotografiat per davant i per darrere, a més porteu el DNI de la dona, el passaport dels nens, ho porteu tot, no ho podeu, per què? Perquè porteu dispositius que es poden connectar des de 10.000 maneres i qualsevol que tingui accés al teu dispositiu se te pot emportar aquesta fotografia que sembla inofensiva i tot el contrari, pot fer molt de mal. Sí que tu deies justament que quan anem en els hotels, sobretot, que t'has de registrar, sí, t'obliguen a donar el DNI. Atenció, però vigileu, jo mai el dono, jo no el dono. Ah. Jo l'ensenyo i jo m'identifico. Ara, quan me diu, me'l quedo per escanejar, li dic que no. Per què? Perquè jo no me'n refio de la seva ciberseguretat. Clar. Perquè li estic donant una confiança de que sigui ell el que me protegeixi. Jo no me'n refio. Què faig? Li demano l'adreça de correu electrònic i li envio el meu DNI, que simplement té una marca d'aigua, sí, que posa no vàlid per tràmits administratius. Així de senzill. I guaita, ell té el seu document escanejat i jo tinc el meu document protegit.
Però aquesta marca d'aigua...
És simplement prendre aquesta mesura.
Aquesta marca d'aigua, Bruno, que dius de no vàlid per tràmits administratius, aquesta marca d'aigua li has posat tu.
Efectivament, efectivament.
I com ho podem fer, això?
En sabeu posar tots. El perdona'm?
Com ho podem fer, això? Perquè pot ser que algú, que ara que ens estigui escoltant, digui, jo com poso una marca d'aigua en una còpia del meu DNI? Això com ho podem fer, així, senzill?
M'acaso, nena, punyeteros. Si tot el dia esteu posant marques d'aigua a tot arreu, que li poseu orelletes i cares de conillet a les fotografies, això és una marca d'aigua, doncs simplement és un programa d'edició d'imatges que ho teniu al telèfon. I que te fas la foto aquesta pija aquí esquiant? Qué día más bonito. Pues això és una marca d'aigua. Doncs simplement agafa la teva fotografia, l'edites i li poses un text que posi això, no válido o poco, que posi transversalment copiar. I ja està, simplement això. I aquí ja comences una mica la protecció, que al tanto que la protecció al 100% no existeix. Però sí que pots posar aquests petits impediments que t'ajudaran a estalviar-te aquests grans mals de caps que et venen. Perquè sembla que no passa res, però el dia que et passa et cau un xàfec que no te l'esperes. Jo sempre us ho explico. Sí, sí. És que són les víctimes de la tecnologia. A part de que t'han cardat o t'han cardat els diners, el marrón que et ve, la cara de tonto, diguéssim, que et queda, sí, que dius, hòstia, em cago un diner, m'han fotut. A més, no pots explicar-ho. A més, no et foten cas. A més, és que és bestial. La gent que arribem a atendre nosaltres, que a vegades li donem més suport moral i psicològic que no pas ajuda tecnològica, doncs és brutal. Per això sempre se us demana que tinguem tots una mica de cura. El problema està que fem servir la tecnologia, un, sense coneixement, i el més important de tot, dos, sense responsabilitat. No ens responsabilitzem de les coses. Aquí nunca passa nada. M'acaso, nena, si sou quatre col·laboradors ara mateix i tots quatre teniu casos, per tant, m'esteu demostrant que és un 100%. És que tenim tots els números i és que sortim amb la rifa, amb el perro piloto i la xotxona ja directament. És que ens atacaran un dia o un altre. És que és veritat. Sí, sí. Per tant, doncs, posem mesures. I per tant, guaita, la primera, DNI, passaports, i m'acago en dir, i targes de crèdit. No me les fotografieu, hosti. No les podeu fotografiar, no les podeu tenir en un dispositiu mòbil.
Bruno, anem a fer la prova. Concepció, tu creus que a la galeria d'imatges del teu mòbil pot ser que tinguis fotografiat el teu DNI?
Sí.
Sí, eh?
Toma.
David?
Ho estic comprovant ara.
Jo sí, començo.
O que l'hagis enviat algú per WhatsApp, el típic que t'ha comprat i dius vols.
Jo ho he pogut enviar per WhatsApp, però les borro. Que no és, sí, bueno. Sí.
Tian?
A veure, ara hauria de mirar les 3.000 fotos que tinc i averiguar si la tinc, però que alguna vegada he enviat una foto del DNI, per descomptat.
Jo també. Neus?
per WhatsApp, per Telegram i per correu, sí. Tot.
Clar, jo m'he quedat encarretivat amb això que ha dit el Bruno Pérez Junca, que només de tenir una foto del teu DNI al mòbil ja pots estar sentenciat.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ja, ara la borro, Bruno, ara la borro.
A veure, Bruno, hem dit això, coses, hem pensat, per exemple, en un hotel, no?, de que et diuen, pots deixar el teu DNI que te'l fotocopio o el que sigui, que pots negar-t'hi, li pots enviar per correu electrònic, fer aquest petit muntatge amb una marca d'aigua, etc. Hi ha més coses del dia a dia que puguem fer? Què més podem fer?
Mira, hi ha dues molt importants. Una, activar el doble factor de verificació a les comptes de les xarxes socials, sí? Que això t'ho desenvolupo en un minut. Però l'altra molt important, que no li foteu cas, és la IP de casa teva. T'explico un cas d'una senyora de 80 i pico anys que li va venir a la unitat de delictes tecnològics perquè des de la seva IP de casa seva s'havia enviat pornografia infantil. Sí? Sigueu conscients de que sou responsables, de que sou responsables del que passa des de la IP de casa teva, des del router de casa teva. Per tant, comenceu a no deixar estas wifis abiertes, a fer, com es diu ara, wifis de convidats, a seccionar el que és la xarxa de casa i protegir-la i saber qui connecta i qui no connecta, perquè si no t'estan suplantant la teva identitat. I anem pel tema gros, que és el tema aquest de les xarxes socials. Esteu sentint cada dia i teniu coneguts que m'han segrestat el WhatsApp, m'han segrestat l'Instagram, m'han segrestat la compte de Twitter, m'han segrestat, aviam, punyeteros. Si hi ha una opció a configuració que et diu activar el doble factor de verificació, que vol dir que quan iniciï sessió, o si algú vol iniciar sessió, sí, rebràs tu en el teu dispositiu mòbil o un SMS, sí, o una de les aplicacions tipus Authenticator, sí, hauràs de donar tu aquest codi per poder-te validar. Per això t'estan demanant sempre aquest doble factor de verificació, perquè ja del primer factor ja no se'n refien, perquè saben que és vulnerable. Doncs ja esteu anant tots a les xarxes socials, una a una, sobretot els WhatsApp, i activar aquest doble factor de verificació. És simplement tancar la porta de casa i passar el pany. Ara mateix teniu les xarxes, doncs això, tancada la porta, m'assembla molt bé, et felicito, fill, però passa la clau. Només és això. Doncs fixa't bé com amb dues coses senzilles ja t'estàs començant a protegir una mica bé. Però el que passa és que estem en una societat que som tots plegats uns mantes, i ja ho faré, ja me'n recordo, jo estic fart de trobar-me gent pel carrer, ai, nen, t'he escoltat, ai, nen, t'he vist per la tele, el que tu vulguis, però ja canvia la contrasenya demà. Doncs, fill meu, fot el que vulguis, saps què t'ho vull dir? El risc és teu.
Bruno, per no procrastinar, que bonica paraula.
Sí, maquíssima.
Ara estic al WhatsApp, val? Vaig a configuració?
Molt bé.
Vaig a configuració?
Perdona'm?
Dic, vaig a configuració? Ho dic per mirar aviam si tinc aquesta doble...
Sí, veure, sí. Has d'anar, segurament has d'anar a configuració, sí. Ajustes, i dintre ajustes ja veuràs que te posa doble factor de verificació. Com pots comprendre, és molt complicat donar-vos les instruccions un a un. Per què? Perquè tu miràs amb Android, l'altre mirà amb iPhone, tu tindràs una versió, l'altre en tindrà una altra... Costa una mica, però guita, és supersenzill. Simplement busca-me com activar el doble factor de verificació, 2FA, doble factor de verificació, sí, a Instagram, o com fer-ho a WhatsApp, o com fer-ho a Twitter. Simplement això, trobaràs 10.000 milions de tutorials superxupilerendis que t'explicaran com fer-ho. I fins i tot has de dir una cosa. Si busques ajuda, que a vegades també està bé, buscar ajuda en el mateix programa, en el mateix Instagram o en el mateix WhatsApp, si busques ajuda com activar-ho d'un factor de verificació, pim-pam-pum, cavall sota rei, i ja ho tens fet.
Val. A veure, Bruno, per exemple, que parlàvem de tot el tema del DNI, perquè és veritat que una cosa són les nostres... Ara hem parlat de les xarxes socials, les dades que puguem donar a discreció quan comprem per internet, per exemple, però hem posat l'exemple aquest dels hotels, del DNI, tu parlaves d'una marca d'aigua. Hi ha un oient que ens pregunta si, per exemple, enviar el DNI, quan algú et demana, passa'm una fotocòpia del DNI per emplenar aquest contracte, per exemple. Si tu envies el DNI en blanc i negre, per exemple, aquella fotocòpia, també dificultes que et puguin suplantar la identitat o no?
Home, sí, perquè fixa't bé que és un detall de que ja t'està demostrant que és una còpia. O sigui, és un truco senzill i ja amb això ja t'estàs adonant que és simplement una còpia. Ja veus que no és un document vàlid. O sigui, tu els dius, vull que me l'acceptes? Sí, el que passa que també hi ha molts de llocs que no te l'accepten justament per això, que justament aquí entren ara les intel·ligències artificials. Saps tu que hi ha uns aplicatius ara mateix que te fan identificacions falses. O sigui, te crees amb una fotografia i te pots fer doncs, un passaport del país que vulguis, un document nacional d'identitat fantàsticament ben fet de qualsevol país i ja està, això ho fèiem de pràctiques ja fa un any i pico i justament arribíem per això, perquè podíem demostrar que teníem 200 nacionalitats, perquè m'entenguis, no? Mm-hmm. Doncs aquí ve tota aquesta complicació, però el truco és senzillet. I si ho accepta l'altra part, doncs, guaita, és efectiu. Tu així, l'important és no enviar-te el teu document, o sigui, vigilar on te l'envies. I si l'envies, marca d'aigua el truco aquest de la fotocòpia, està molt bé.
Aquí, en quines altres situacions ens podem trobar en el nostre dia a dia i que ens puguin robar la identitat, Bruno? Altres exemples.
És que tu pots trobar-ho a tot arreu. Guaita, aquest tema tan i senzill a les xarxes socials. Per què us penseu que us volen robar l'Instagram? Perquè fa gràcia, la gent diu, però si jo no sóc ningú, jo no haig de prendre cap mesura. Clar. Sí que ets algú, perquè ets algú en que tens amics, ets algú en què la gent confia en tu, ets algú que si publiques alguna cosa doncs els teus amics ho veuran. Doncs aquest entorn de confiança és el que pot caure en un parany de, per exemple, estafes de criptomonedes. Això no se'n parla gaire, però les estafes que estan rebent les famílies avui en dia catalanes d'estafes d'aquest tipus, d'inversions falses de criptomonedes i d'altres tipus d'inversions, que la gent està perdent tots els calés, que la gent que estan aquí a punt de jubilar-se amb els seus estalvis els han perdut tot en 3, 4, o sigui, en 2 segons. Uh-huh. I això no se'n parla, i justament s'ha de vigilar moltíssim, has de comprovar que hi ha. Ara mateix en ciberseguretat, el lema que tenim tots és confiança zero. No us podeu enrefiar de res, perquè rebràs una trucada del banc, que dius, cony, és el meu banc, m'acaso un DNA, ostres, tots, és el banc, de veritat. No, perquè estan fent una tècnica que es diu spoofing, que tu pots canviar la capçalera i puc fer una trucada amb el número que tu vulguis. Per tant, aquests
mitjans tecnològics no pots refiar. Quan ens podem refiar del
mai.
És a dir, en quin moment
mai.
Podem
mai.
Fer alguna cosa?
Mai. Mai. Ves a buscar tu la informació. No l'esperis. El que vingui de fora és mentida. Ets tu que has d'anar a buscar la informació. Però repeteixo, estem en una societat vaga, estem en una societat còmoda, ho vull tot ràpid, fàcil, d'un clic. Nens, la vida no va així. La vida no ha funcionat mai així. Per tant, ho sento molt. Llavors, estalviar mal de caps, t'has de posar les piles i has de començar a fer accions, i accions contundents. Et truca al banc, penges, agafes tu i tu truques, així de clar, i dius, voleu alguna cosa? I bueno, ja veuràs com et diran que no, però bueno, però és el mateix.
A veure, David Fernández, tu, clar, tens moltes contrasenyes diferents?
Moltes,
eh? Sí. Concepció?
També.
Neus?
Ara sí, des de fa un temps, al començament, com tothom, no?
Ja. Tian?
Un fotimer.
Primer. Aquesta és la millor manera també, eh? Bruno, de com més contrasenyes diferents tinguem, millor.
Sí, quantes més contrasenyes tinguis, millor. O sigui, el que has de fer és un truco tan senzill com diversificar el risc. Al principi, com molt bé deia aquí la companya, doncs anàvem tots amb la mateixa compte de correu electrònic i el mateix password a tot arreu. Sí. Què passa? Que hem anat veient que això s'està complicant. I què fem? Doncs, guaita, ja anem posant contrasenyes diferents. Ara també us demano que no em poseu la mateixa contrasenya sempre i acabada en 24, perquè estem al 2024 o 25 o 26. També sigueu una mica creatius. I sobretot també diversifiqueu el risc no només amb la contrasenya, sinó també amb la compte de correu electrònic. Què passa? Tu no pots tenir una compte de correu electrònic que tingui, per exemple, totes les xarxes socials. Per què? Perquè quan te fotin la compte aquesta, et cauen totes les xarxes. Mm. Què hauries de fer? Teòricament, si ets responsable... Aviam, també és això. Si ets un minut dir com jo perquè m'entenguis, doncs, guaita, amb una pots tirar. Si ets algú d'una empresa que tens, o d'alguna entitat que tens la responsabilitat de les xarxes socials, doncs ho has de diversificar i has de tenir una compte de correu per cada cadascuna de les xarxes. Perquè fixa't bé que és la clau i la contrasenya. Si jo ja tinc la clau, me queda la meitat, o sigui, 50%. En canvi, si no tinc la clau, doncs ja m'ho estàs complicant-ho. I han de ser comptes de correu electrònic que no les donis mai a tothom. Al contrari, també el tema està aquí, que no ens han ensenyat a com gestionar aquesta informació al principi de tot. I hem de tenir això, una compte de correu personal, una compte de correu laboral, una compte de correu exclusiva per a entitats bancàries, una compte de correu per la xarxa. És organitzar-te, però és el que et dic, anem tots com anem de bòlit, és una societat accelerada, és una societat que anem a un ritme brutal i no tenim ganes de fer les coses xup-xup, ben fetes i poc a poc.
Jo, Bruno, bon dia. No sé si ho faig bé o no.
Bon dia.
Jo tinc tot això, totes les contrasenyes que dius, que a vegades no són els mateixos correus, però tinc un clauer, tinc un clauer digital, que també està encriptat i va amb doble verificació, on tinc totes les contrasenyes, i de tant en tant també em diuen, ara te la canvies, ara no sé què. I no sé, però bueno, em van dir que era molt segur tenir tot un clauer digital, que més va amb doble o triple factor. No?
A veure, aquest clauer és de hardware o és de software? O està en algun núvol d'algú?
No està en cap núvol.
No està en cap núvol, o sigui, és de hardware.
Està només al meu hardware. Bueno, és un software que es diu, Keepass, sí, però no el tinc penjat enlloc. No.
Sí, heu de vigilar amb aquests gestors. El gestor de contrasenya és començar ja a fer les coses una mica ben fetes, ja que pas més, no? De dir, per no tenir-te que recordar de tot, doncs fa servir aquest tipus de programes, en la qual tu només recordes una de sola i aquest guarda totes les demés. Amb això comences a anar bé. El que passa que també has de vigilar perquè darrerament algun d'aquests proveïdors han tingut fallos de seguretat i s'han filtrat les dades de tothom. Per tant, si ho fas a través de hardware, jo ja et dic que vas bé, és bona opció. No és, ja et dic, la seguretat 100% no existeix, però realment estàs posant una complicació d'un 80%. O sigui, està bé el que estàs fent.
I, Bruno, per exemple, tenia el DNI a una carpeta del Drive, del Google Drive, que és aquesta mena de núvol de Google?
Però tu, avui vols rebre tu, ja ho vaig veure, ja ho vaig venir. Però no t'estic dient que no m'acaso un DNI.
Tampoc,
no t'estic dient que el DNI... Però el DNI a la teva butxaca. I l'altre, sí, el pots tenir al Drive, el pots tenir on vulguis, però sempre i quan tingui la marca de l'aigua. Perquè, aviam, a l'hora de la veritat, què és el Drive? El Drive és el disc dur de l'ordinador d'un altre tio. És així de senzill. No és teu, no ho tens tu, poc que saps qui ho té. Doncs estàs carregant la responsabilitat de la ciberseguretat i de les teves dades amb un tercer que poc que saps qui és. Doncs, solució, si la tens, a dalt, en marca d'aigua. I si no, no l'envies.
És que t'he escoltat ara, Bruno, i m'has fet pensar una cosa. Quan dius, aquí fem responsable de la ciberseguretat, que ara parlem molt de nosaltres, dels usuaris, que anem despullats pel món digital, però també l'estat de dret hauria de protegir aquells que transgredeixen, perquè darrere d'aquestes històries ja, no et diré empreses, però sí, clar, una xarxa delictiva organitzada, que després costa moltíssim. Sí. El que li passava a la Concepció, no ho sé, a nosaltres el mail aquest que ens van suplantar, la IP estava a Bangladesh,
o per exemple, David, perdona, el cas que vam explicar aquesta setmana, diversos dels casos, però el primer que vam conèixer que era el més flagrant, que era el del Nacho, que era el que s'havia trobat amb dos vehicles, jo, que portava 3 anys que anava rebent impostos de circulació dels vehicles, impostos d'emissions, multes de cada vehicle, i ell portava 3 anys recorrent-ho tot, més o menys se n'estaven sortint, amb totes les hores de paperassa i de perdre el temps directament que això implicava, però amb l'últim impost de circulació estava tenint problemes, i això li havia comportat l'embargament del compte. I portava 3 anys amb aquesta batalla, amb 5 administracions diferents implicades, i ningú li donava cap tipus de solució.
Però això és el que jo crec que no pot passar, i el David ara ho deia. Jo ja sé que és complicat, aquest món, però que és evident que ens hi hem de posar i que s'ha de fer alguna cosa perquè aquell que pateixi, no, aquest tipus de delictes o no, aquestes situacions, tingui on agafar-se i que se l'ajudi. No, jo trobo que 3 anys són moltíssims, és una cosa exagerada.
Tu diràs, Bruno.
A mi em consta que des de gent que estem a primera línia de foc, que ens trobem aquests drames personals, s'està intentant muntar una associació justament de víctimes de la tecnologia amb professionals a darrere que puguin ajudar. Però me dius, aquest món és complicat, parlem del món de la tecnologia. No, el món de la tecnologia no és gens complicat. El món complicat és el món de l'administració. El que no pot ser és que internet vagi a una velocitat i les administracions vagin per una altra. I és aquí on hi ha aquest xoc. Aquí hi ha aquest xoc de titans. O sigui, tota aquesta paperassa, tots aquests merders que t'estan fotent, que realment és que acabes esgotat. I una cosa que per internet, perquè m'entengui, seria pim-pam, clic i ja hi soc, en aquest món és que són 3 anys, 4 anys. Clar, aquí hi ha el xoc. Quan tens un problema amb la vida digital, després t'afecta la vida real. I la vida real va a una velocitat molt diferent. I és això el que es troba la víctima de la tecnologia. Per tant, sí, s'han de fer tràmits ràpids. I aquesta burocràcia, doncs, l'hauríem de començar a fer realment àgil i que serveixi per ajudar la gent. Perquè la burocràcia, sincerament, l'únic que fa és amargar-te la vida.
I, Bruno, per exemple... duplicacions de targetes de crèdit. Això ho podem evitar d'alguna manera? O ja sé que has dit, eh? És a dir, el risc zero no existeix i la protecció 100% no existeix. Aquest és un dels missatges clars d'avui. Però podem reduir el risc de que ens dupliqui la targeta?
Sí. Hi ha petits gadgets. Hi ha gadgets, que és una targeta RFID. Quan tu costes la teva targeta en el lector, doncs clic, pum, fas el pagament, no? Sí, doncs a vegades hi ha gent molt carinyosa. Sí, un contactless. Hi ha molta gent molt carinyosa que se t'acosta i t'abraça, i sobretot al metro i aquests llocs. Doncs el que tu has de tenir és una targeta RFID davant de la teva targeta, sí, que el que te fa és t'anula, de manera que si jo acosto un lector, queda totalment anul·lada. Val? Això és un petit gadget. Això molta gent, moltes empreses ho regalen de propaganda, aquests tipus de targetes, i les podeu trobar molt econòmiques per tot arreu. Val? O sigui, això és un petit complement. L'altre també, sobretot, és aquest de dir, vigila la targeta, no la donguis a ningú. Uh-huh. També abans la gent deia, la seguretat de les targetes de crèdit a internet. Però si van anar amb els restaurants, se t'emportaven la targeta, se n'anaven allà darrere amb un aparell i feien el que volien, no? Doncs hem de prendre nosaltres aquestes mesures de vigilar qui li donem, a qui li ensenyem, no? És l'important. O sigui, sobretot hi ha una cosa que la tecnologia ens ha fet perdre, que és el seny. Doncs guaita tu, recapitulem i tornem una altra vegada a prendre, a agafar seny del que estem fent.
Mm. Bruno, també, ara ja acabo, l'última pregunta. Quan anem navegant... Sí, anem per internet, navegant i tal, i entrem a pàgines web que ens demanen que acceptem les cookies. De fet, que ara això és nou, relativament nou, que es veu que et diuen o pagues o acceptes les cookies, i són les dues úniques opcions que et donen. Oh, acceptant cookies... També estem donant dades que millor no hauríem de donar a tercers?
Aviam, el tema de les cookies, hi ha unes cookies que són necessàries i obligatòries per la navegació. Les que no siguin obligatòries i necessàries, doncs has de perdre una estona i dir-li que no. Això, llavors, ja has de fer altres pràctiques de navegacions més anònimes, amb navegadors més anònims, amb altres perfils... si realment ho vols fer-ho. Ara, si no, doncs, guita, també ja ho veus, t'estan dient, si no, aquí paga. Sí que hem de vigilar molt amb el tema de les pàgines web, saber quina és segura i quina no és segura. Clar. S'estan donant uns consells, a vegades, que et diuen, si mires a dalt i veus que hi ha el candau, vale, o que posa HTTPS, vol dir que és segura. Aviam, no. Categòricament, no. Això no és veritat.
I com ho podem saber, doncs?
No
podem saber res.
No, és que justament no. Perquè sí que el servidor és segur, sí que té el seu certificat, sí que les comunicacions són segures, però darrere aquesta pàgina web hi ha un xoriço, un macàs, un dena. Per tant, no te'n pots refiar. O sigui, no te'n pots refiar de cap de les maneres. I també recordar el que us estava dient, el tema del seny. Diguem, duros o quatre pessetes. Aquest Nadal s'han fet un fart de vendre unes sabatilles d'aquestes d'anar a córrer d'una marca molt coneguda, que la rebies per tot arreu. Aviam, si aquesta sabatilla val 180 euros, no la trobaràs a 40. És que no la trobaràs a 40. I aquí la gent comprant la sabatilla aquesta i, a més, rebien un anell que era de la senyorita Pepis, horrorosa de cuidar-lo, m'entens? Doncs, per tant, vigilem. També s'han de mirar diverses coses. I si no, doncs, a vegades, doncs, també consulteu els experts, de dir, hosti, que estic en aquesta pàgina i jo tinc un dubte. Sempre se'ns encén aquesta llumeta del dubte, sempre. Doncs fem-li cas i fem comprovacions, o si no, demanem que algú ens ho comprovi. Però no anem amb aquest impuls que volem, ja aquesta immediatesa, és que el fa ajustar amb l'immediatesa. Doncs no, vigilar, perquè aquesta immediatesa és la que ens fa cometre els errors més greus.
Jo amb el tema de la targeta, de normal, de dèbit, el que crec que totes les aplicacions bancàries, com a mínim on estic jo, que és una caixa cooperativa, vas a l'aplicació i apagues la targeta. Sí. La tinc tot el dia apagada. I quan haig de fer alguna cosa, l'encenc. Pot ser avorrit, no? Però és un moment. Són 30
segons. Encens cada vegada, David?
Jo normalment jo vaig poc amb targeta, però...
O sigui, des de l'aplicació del banc pots, sí, pots apagar, automàtic, apagar la targeta.
Apagues la targeta i no passa res. Ah. I quan has de fer un pagament, el fas. Sí, sí.
Ah, doncs això...
O si tens, mira, o si tens no dubtes en un moment de què passa alguna cosa, l'apagues tu directament. Sí.
Bueno, Bruno Pérez Juncà, perit informàtic forense... Vinga. I expert en la matèria, t'agraeixo moltíssim, com sempre, aquesta classe magistral que ens dones de tant en tant quan et truquem aquí al món RQ, i ja en sabem una cosa. Jo, de debò, que, bueno, em quedo moltes de les coses que has dit, però és que de debò, que és que ara, mira, anirem a la publicitat i aprofitaré els 2 minuts de publicitat per esborrar totes les fotos que tinc del meu DNI al mòbil, perquè és que, vull dir, clar, és que no hi ha...
Però abans donarem una exclusiva. L'entrepà de Sergi Embudio fa un pap més que el de Jordi Basté.
per descomptat.
Oi, jo de créixer encara. Bruno, moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana santa.
A vosaltres. Merci. Salut. Adéu, adéu.
Ara tornem.
El perquè de tot plegat.
A veure, 9 minuts i arribarem a les 10 en punt del matí. Deixeu-me que us expliqui diverses coses. La primera és una notícia d'última hora. Dani Alves ja ha comparegut a l'Audiència de Barcelona per primera vegada des que va sortir de la presó, igual que quan va quedar en llibertat. Se l'ha vist acompanyat de la seva advocada, Inés Guardiola. Alves, recordem que haurà d'anar a signar cada divendres mentre no resol el recurs contra la seva condemna per violació, però com que demà és festiu, doncs hi ha anat excepcionalment avui. Això d'una banda. Després, deixeu-me que us expliqui també que... Ara aviat trucarem al Josep Maria Jansà. És un d'aquells noms que jo crec que molts hauran fet. O alguns l'hauran ubicat, o d'altres l'hauran fet. Em sona molt. Ell és director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. I amb ell volem parlar d'una cosa que fa uns... És veritat que uns mesos i unes setmanes, que és un concepte que ha anat sortint, però avui el periòdico ha publicat unes dades que ens han semblat bestials, que és això de la tos farina. Avui llegíem que els casos de tos farina a Catalunya ja han multiplicat per 13 tots els de l'any passat. Estem parlant que en 3 mesos d'any s'han multiplicat els casos de tos farina per 13 en comparació amb tot l'any passat, 12 mesos. Això són dues coses que us volia dir. Després dir-vos també que avui parlem amb el Carles Monguilot, que ell és advocat de la Maria Àngels Feliu, ara que fa 30 anys del segrest de la farmacèutica d'Olat. I també, deixeu-me dir, que... Carla Buigas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Carles. Carla, la tenim al RAC, comptant cotxes, com sempre, avui en plena operació sortida, des de les 7 del matí que s'ha activat aquest dispositiu especial, amb aquests pràcticament 600.000 vehicles que es calcula des del Servei Català de Trànsit que han de sortir de l'àrea de Barcelona. Carla, fem un cop d'ull a les carreteres, ara que ja ha passat una miqueta de matí, que pràcticament freguem les 10, en punt, com estan les principals vies del país?
Doncs encara hi ha tranquil·litat i fluïdesa pel moment. Sí que hi ha alguna incidència, com per exemple que en aquests moments hi ha 2 quilòmetres de retencions a la B20 a Cornellà en sentit nord, cap al Nus del Llobregat, per un accident que ha obligat a tallar un carril. També trobem circulació amb retencions a la P7, a l'alçada de Martorell, en sentit sud, també per 3 carrils tallats, així que paciència perquè s'aniran acumulant els vehicles i, per tant, la congestió i també circulació intensa a la P7 a Tarragona, a 1 quilòmetre en sentit sud a Banyeres del Penedès, així que també paciència en aquesta operació sortida de Setmana Santa. És tot des del RAC, bon dia.
Bon dia, Carla, moltes gràcies. Qualsevol novetat demanes pas avui aquí al Món RQ fins a les 12, com sempre molt pendents de l'estat de les carreteres, anirem connectant recurrentment amb el RAC per saber com funciona tot. Deixeu-me dir que durant la publicitat he rebut diversos missatges, un d'ells que, per exemple, em diu: Sergi, fotos del DNI i passaport esborrades. I el Tian...
I altres fotos.
I altres fotos. I el Tian ha comentat, és que vivíem millor sense això. I ha agafat el mòbil. Era un comentari cunyat.
Sí. Era un comentari cunyat, però...
Té un punt de...
Però el desenvolupo...
Jo he rebut dos, eh? Un diu... I de les empreses, quan parlarem... Perdona, Tian, digues.
No, digues.
I de les empreses, quan parlarem amb les grans dades, perquè mai es fan responsables de res i tot el dia estan xupant dades, i l'altre em diuen, els bancs estan traient oficines i persones amb noms i cognoms dels pobles, i després es diuen que ho facin tot digital. I amb edats avançades l'està fent encara més fàcil.
Mm-hmm. Sí, sí. Ho desenvolupo una mica. És obvi que aquest aparell que tenim tots a la mà ens fa més producte. És a dir, és com la pólvora. Depèn de si som capaços d'utilitzar-lo per fer el bé o per fer el mal. Vull dir, som més productius. Gràcies a això podem fer teletreball, per exemple. Estem més comunicats. Es poden iniciar revolucions als països àrabs. Podem fer moltes coses amb aquest aparell. Coses molt positives, d'acord? Però té una cara bé, que n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, que és que aquest primera, el tema de la seguretat d'avui. Aquesta permanent connexió amb el món tampoc és una cosa que, al final, pel nostre benestar, s'acabi demostrant que sigui millor. Al contrari, ens genera molta més angoixa. És a dir, que té dos cares que, si les poses en una balança, insisteixo, crec que ho has de saber utilitzar, i no sempre ho sabem utilitzar. Jo crec que també era molt bonic quan hi havia aquells telèfons que havies de marcar i donar voltes. Aquesta menys connexió que teníem ens permetia estar molt, a vegades molt més tranquils del que estem ara. O sigui, ens generava menys angoixa.
És que no només és connexió, és també exposició, no? Les xarxes socials han portat en que la gent exposa la seva vida personal d'una manera increïble i que està generant tot un seguit de sensacions i de sentiments a les persones que utilitzen les xarxes socials per relacionar-se i per socialitzar, que les dades també diuen que això està generant un tema ara, de malalties mentals importants.
Tu ara no pots desaparèixer del món. Abans te n'anaves de viatge i desapareixies del
desconnectaves,
món. Desconnectaves. Perquè ningú sabia on té... podia localitzar. Ara també en un WhatsApp a tot arreu del món i et tenen perfectament localitzat. I després, aquestes converses absurdes del WhatsApp, que hem deixat de trucar-nos per telèfon i de quedar amb la gent perquè parlem per WhatsApp, i el WhatsApp no té...
No té ànima,
no parla de matisos, tot això que hem parlat 500 milions de vegades, per això deia que vivíem millor.
Des de la Revolució Francesa, altres revolucions liberals i altres de democràtiques i socials defensant la intimitat i la privacitat com drets sagrats, i ara l'exposem gratuïtament.
Sí, és una passada.
Neus.
No, jo abans, quan el David ha parlat del seu clauer, he pensat, realment, si això fos una classe, si el pare Junca ens tingués a la classe, ell estaria a la primera fila i jo estaria a la darrera, perquè jo tinc les contrasenyes apuntades en una llibreta amb paper. Però després he pensat, però potser tampoc és tan insegura, perquè al final és una llibreta que tens tu a casa teva, no?, en un calaix, i potser és més difícil que no sé quin, no?, acabi accedint. I ho pensava ara quan dèieu això de tornar a costums segurament eren més humanes. El Tian parlava de la comunicació per WhatsApp. Pensa que els que venen darrere nostre ja no fan WhatsApp. WhatsApp els sembla superantic. Sí. Vull dir, es comuniquen, els treballs de col·le els comenten per Instagram, no?, per posar un exemple, i els que vinguin després ja no sé quina xarxa social. Però, en canvi, molts d'ells són molt més curosos. A vegades, no tots, però a vegades, perquè ja ho han entès des del començament, amb les seves pròpies imatges i amb el que comparteixen i el que no, que els seus pares, que des del primer dia, des del primer aniversari, ja tenen la foto de la criatura. I això, sí. Mira que fa dies que s'explica que no s'han de posar les criatures, sí. I tot i així continues, no?, vas revisant els teus amics, familiars, tots allà amb les fotos.
Nosaltres, per trobar una foto de petits, hem d'anar a una cosa que està normalment a casa dels pares.
Es diuen àlbums de fotos.
Has de buscar, és una foto...
I fas una foto de la foto.
Blanc i negre, fas una foto de la foto, sí, sí.
Yeah. Jo no soc com tu, Neus, jo tinc les contrasenyes en una llibreta a casa.
però l'element que comentava el David, que potser que és veritat, que potser escoltant el Bruno Pérez Juncà, que és fantàstic quan ens renya perquè ens diu fem totes aquestes coses malament i ens en fa donar de que realment en fem moltes de malament, és veritat una mica també el que tu comentaves, David, de, llegint aquests missatges que havia rebut, de, que a vegades sembla que tota la responsabilitat i tota la culpa sigui de l'usuari. I darrere hi ha unes empreses que també han de garantir certes coses.
Va ser ahir, no?, que han atacat la base de dades de Podemos, no?
I els correcte.
Sí, i ahir està tota la militància. I jo crec que ara que ja escoltava la Neus, home, en un món digital l'analogia és bastant segura, eh? És a dir, fins i tot en altres termes i en altres temps d'aquest país de tonyans deien... No, fer-ho tot per paperets, perquè fins i tot els serveis policials s'han oblidat de que el món també és analògic. Però Neus Tomàs, confirmes que cau aigua neu a Tabascan?
És que ho sap tot sempre, eh? Confirmo que cau aigua neu. Ahir va ser neu molt poca i avui aigua neu.
Això ho sap gràcies a la tecnologia, eh?
Mira. Perquè m'ho acaba de dir fa un minut.
Mira.
És així, és aigua neu, sí. Estem a 1113, per tant, ja estem bastant amunt.
Mira, l'Albert García, col·laborador habitual també.
Perdó. Sí. Tens la llar de foc encesa?
Ai, clar. Què?
No la tinc encesa perquè no he pogut fer foc perquè estic treballant.
Val, però aviat...
Però l'encendràs? Ja, aviat
serà això.
Neus, no saps l'enveja que em fas.
Neus, com t'han d'imaginar ara?
Tia, en casa teva és... casa meva és casa teva, i al revés.
Doncs no m'ho diguis dues vegades. A les 11 venim cap aquí.
Bueno, hi ha 3 hores de camí, eh? O sigui...
Mira, arribem a l'hora de dinar.
A l'hora de dinar, Neus.
Posa dos plats. Un pel David i un per mi. Bueno, i la Conxi també ve, diu.
Tres.
Perfecte.
Escolta'm una cosa, aquest concepte que comentava, que ha anat sonant últimament, que semblava que no se'n parlava, i ara de cop estem parlant molt de la tosferina. No sé si vosaltres en el vostre entorn així, heu tingut algun cas, Neus?
Ostres, jo recordo quan el meu germà, quan era petit, sí, o sigui, t'estic parlant de fa 40 anys, va tenir tosferina, i ho va passar fatal. De fet, es pensaven que el que estava tenint era... O sigui, que havia acabat sent un nen asmàtic, que no, que al final no va ser-ho. Però ho recordo... O sigui, la meva referència és el meu germà amb uns atacs de tos espectaculars i passant-ho molt malament. I jo, la veritat, no era gens conscient fins que ara ha tornat a sortir que fos una malaltia que la tinguéssim present. Certament, no.
Doncs ara de seguida, per saber exactament què és la tosferina, quins símptomes provoca, per què en 3 mesos ja s'han multiplicat per 13 els casos en comparació amb l'any passat, i per saber si hi ha alguna manera de frenar això, si ja estem parlant d'epidèmia, no estem parlant d'epidèmia, ara de seguida aquí al Món Arracó, dos minuts i mig, Josep Maria Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
El perquè de tot plegat.
Què feu, David Fernández i Dian Rivera?
Els nets se revolucionen identificant avui.
Intentant identificar l'Skyline de Barcelona.
Clar.
Tenim un campanar i ja està. I un florista.
A veure, són les 10:05 del matí. Ara sí, de parlem de la tosferina. Una cosa també que ha comentat el David Fernández ara fa un parell de minuts, que ha dit, hosti, tosferina, jo pràcticament la donava per extingida.
O residual, sí.
O residual, sí. I ara va creixent. A més, també ens consta que no és una cosa només de Catalunya o l'Estat, que també està passant a altres països. El Regne Unit també s'ha destacat un augment de casos. Ara de seguida li preguntem al Josep Maria Jansà, però abans... Això m'explica a aquesta hora del matí una notícia molt trista. Ha mort la periodista cultural Anna Pérez Pagès. Va ser directora del magazín cultural Àrtic, de BTV, durant 9 anys, i també coordinadora dels continguts culturals de la cadena. També havia treballat a Com Ràdio, on va començar allà la seva carrera. Per tant, des d'aquí, des del Món-RQ, una abraçada molt forta a la seva família i a tota la gent de BTV per aquesta notícia tan trista i tan sorprenent també, aquesta notícia tan horrible, aquesta hora del matí, la mort de la periodista Anna Pérez Pagès. A veure, tornant al tema de la tosferina, ens fèiem ressò els apunts, aquesta dada que ja hem repetit diversos cops aquest matí, que els casos s'han multiplicat per 13 en aquests 3 mesos que portem d'any en comparació amb l'any passat. Entre gener i març d'aquest 2024 se n'han diagnosticat més de 7.200, mentre que en tot el 2023 en van ser només 560. Són dades de l'últim informe de l'Agència de Salut Pública que recull avui el periòdico. Senyor Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Senyor Jansà, abans de tot, per qui no ho sàpiga, què és exactament la tosferina?
La tosferina és una malaltia respiratòria infecciosa que pot afectar qualsevol edat, però que sobretot és important quan afecta a nadons, a infants menors de 6 mesos, i està produïda per un bacteri. Així com hi ha altres malalties respiratòries, com la grip, com els constipats, que els produeix un virus, aquest és un bacteri, que es diu Bordetella pertussi, i havia estat una malaltia molt greu, com comentàveu abans, que sentia que deia que pensava que ja estava erradicada o que ja no existia, però, i ara, afortunadament, no és una malaltia greu, en general, pot haver-hi alguna excepció, gràcies a la vacunació, que es coneix la malaltia i que també es poden fer intervencions del que se'n diu quimioprofilaxi, que vol dir prevenir els contactes d'una persona que està malalta.
Val, per tant, no estem parlant d'una malaltia greu, per tant, bones notícies en aquest sentit, però, clar, ha augmentat de forma claríssima, està augmentant de forma claríssima, això, senyor Jansà, què es pot deure?
Això té uns cicles, eh? És a dir, a Catalunya i a Barcelona, també el 2015, ara fa uns 7 o 8 anys, doncs també va haver-hi, una mica més, i va haver-hi una pujada. És una malaltia que la forma que té de presentar-se al llarg del temps fa aquestes onades i fa aquests pics. I ara estem assistint a una nova situació d'aquestes característiques. Suposo que hi deu haver hagut diverses hipòtesis que es deuen haver comentat també aquí i en altres entorns, el fet de que durant un temps hem estat potser més protegits per les mesures higièniques que hem tingut en relació a la pandèmia i després els virus respiratoris tornen a expressar-se i tornen a transmetre's entre les persones.
Una mica com allò que dèiem de la grip, no?, amb aquestes festes de Nadal, que és una mica que el nostre cos havia com oblidat, en certa manera, la manera de combatre-la.
Sí, en certa mesura sí, les vacunacions, tot i que la vacuna, evidentment, és un adjuvant important a l'hora de donar-nos un reforç immunològic per prevenir-la, i en el cas de la tosferina, doncs també es va adaptar i actualitzar el calendari vacunal no fa molt, i per tant, doncs la vacuna ens dona una certa protecció, el que passa que no és una vacuna que ens doni immunitat completa, sinó que ens millora la simptomatologia i també evita la transmissibilitat o el contagi.
Podem repetir els símptomes que provoca, senyor Jansà?
Sí, és una malaltia que bàsicament té tres fases. Té una primera fase que és com un refredat, que pot donar febreta, normalment febrícula, és a dir, fins als 38 graus, o no sol arribar-hi, 37 i mig, i una tos ocasional, però és una tos no productiva, una tos seca, no? I aquesta fase inicial pot durar una o dues setmanes, i aquí és sobretot quan hem de tenir cura, i moltes vegades és quan no es diagnostica, i és molt contagiosa. Sobretot moltes de les malalties respiratòries que es transmeten per gotes o que es transmeten per aerosols, en aquestes fases inicials és quan són molt contagioses i és quan sovint les confonem amb un refredat i, per tant, no fem més que tractament simptomàtic. En comptes d'iniciar el tractament que ve a fer els contactes, però és difícil, és a dir, és difícil poder fer la prevenció de seguida. La següent fase, és la següent etapa, és la que s'anomena la paroxística. Paroxística vol dir més explosiva, i és quan la malaltia té la màxima intensitat, amb una tos que va augmentant tant en freqüència com en gravetat, i són normalment atacs de tos molt forts, no? És una persona que comença a tossir, que tos durant molta estona, i en els infants, sobretot en els nadons, és quan sentim aquella mena d'estridor respiratori, no? És com un gall que feien els nadons quan estaven més afectats, no? Aleshores, les persones amb tosferina poden estar bé entre episodis de tos, entre aquests atacs de tos estan bé, i sobretot un aspecte a tenir en compte és que això sol empitjorar a la nit. És a dir, persones que es desperten d'hora a la nit o que poden produir-se fins i tot per la mateixa atac de tos, per al sistema, per la proximitat en el sistema que és productor del vòmit, es poden produir vòmits, nàusees, ofec i moltes vegades un cert esgotament, no? O una sudoració després de la tos. I de vegades en aquesta fase paroxística també pot haver-hi una mucositat espessa. No es dona sempre, però es pot donar.
I com es tracta? Com es combat?
Bueno, la malaltia hi ha el mateix tractament que es fa per la quimioprofilaxi, es fa pel tractament de la malaltia. Es dona un antibiòtic, uns que es diuen de la família dels macròlids, i aquests antibiòtics, normalment ara, sobretot en els darrers anàlisis, es recomana més la citromicina, és amb una pauta determinada, i això quan les persones hagin d'anar al metge d'atenció primària, doncs ja els hi posarà el tractament directe. Hi ha bàsicament tres fàrmacs dins d'aquesta família que es poden donar amb els principis actius, i després hi ha una altra família de fàrmacs en el cas de que hi hagi al·lèrgia en aquests antibiòtics. I en ser un bacteri, doncs es tracta amb antibiòtics.
Avui hem llegit al periòdico que la major part dels casos són en nens d'entre 10 i 14 anys.
Per sí. Què? Bé, normalment és perquè, com que hi ha la pauta vacunal, acaba, em sembla que la darrera és en els 6 anys, entre... Sí, o sigui, la vacunació es dona als 6 anys i després hi ha un recordatori en els 14, no? Uh-huh. Aleshores, és en aquesta fase entre els 6 i el recordatori, és a dir, més enllà, ja apropar-nos als 14 anys, abans que es doni el recordatori, que es presenta en la majoria dels casos perquè hi ha una certa pèrdua de la immunitat que dona la vacuna. Això és el que explicaria que hi hagi més casos en aquesta franja d'edat.
Mm-hmm. Es recomana la vacunació també a persones gestants i nadons de menys d'un any de vida. Clar, aquesta recomanació s'està complint realment?
El nivell de cobertura va augmentant, i sobretot a pediatria i atenció primària, doncs la recomanació és prou clara i la gent se segueix. Ara, les dades de cobertura en dones embarassades i en nadons són importants. Uh-huh. Les cobertures de vacunació dins dels calendaris sistemàtics sobretot són bones quan les mares tenen cura dels infants, i bon, dic les mares i els pares, i també doncs quan en embarassades, no? Perquè hi ha el seguiment de la dona embarassada, i per tant la recomanació de la vacuna forma part del seguiment, no? I més ara que hi ha una especial cura, una especial atenció en aquesta situació de brot.
De moment s'assegura que la tos farina no està saturant el sistema sanitari aquí a Catalunya, però, senyor Jansà, això podria arribar a passar, o és un escenari que podem descartar de totes ara per ara?
Sí, jo crec que és un escenari bastant descartable.
Perfecte.
Perquè, a més, ara hem arribat ja a una fase d'estabilitat, és a dir, que no hi ha un increment, sinó que estem en aquella fase d'una certa oscil·lació o una mica davallada en el nombre de casos. I no... És a dir, les malalties, en principi, que estan cobertes per vacunacions sistemàtiques, és molt, molt poc probable, és a dir, impossible, no hi ha res en aquest món, que generin grans nombres de casos, no? O sigui, quan es donen aquestes situacions tan extensives com la de la pandèmia, és perquè són malalties noves, no conegudes, o en el que els humans s'hi exposen per primera vegada, i que no hi ha eines per controlar-ho. Quan les eines estan a mà, les epidèmies i les pandèmies comencen a controlar-se i a davallar. I després passen o bé a situacions que ja esdevenen endèmiques, és a dir, freqüents, o situacions que desapareixen, diguem-ne, del mapa de malalties i poden tornar a aparèixer o no més endavant en el temps.
Per fer-nos una idea també, senyor Jansà, última pregunta. Si algú de nosaltres agafa tos farina, de quant temps podem estar parlant des que ens infectem fins que ens podríem recuperar del tot?
Home, és llarg, eh? És a dir, que poden, a vegades poden passar fins i tot 12 setmanes, eh? És a dir, ja, seria ja més en el període convalescent, sobretot ja els primers 21 dies, que és quan la malaltia pot ser infecciosa i per tant quan o contagiosa, i és quan el tractament pot ser més efectiu. però després en el que se'n diu la fase de recuperació, és a dir, fins que una persona ja està totalment bé i lliure de qualsevol mena de símptomes, això pot ser llarg, eh? És a dir, que no sempre, però pot durar això entre 1 i 12 setmanes, i és com una situació de progressivament menys tos, els atacs són més espaiats, la intensitat també és menor, i veiem com se'n va anant, no? Però ja dic, molts casos, les persones tenen tos, malestar, i no van al metge o a la metgessa, i van passant la malaltia.
Perfecte. Josep Maria Jansà, director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, David, això es veu que... extingida no està la tosferina, però bueno, almenys aquest missatge de Josep Maria Jansà, de que en general no hi ha casos greus, que no cal alertar-nos, per molt que aquestes xifres puguin ser molt espectaculars i cridin molt l'atenció, i que el sistema sanitari en cap cas està en perill de col·lapsar per això. Almenys seria aquest el missatge. Per cert, passen 2 minuts d'un 11:15 del matí. Ara de seguida saludarem el Carlos Monguilot, advocat de la Maria Àngels Feliu. Jo crec que segurament va ser el primer gran cas mediàtic de Crònica Negra a Catalunya. Vosaltres el recordeu molt, teniu molt present, imagino que sí, no? Perquè ha marcat diverses generacions.
Sí, molt.
Jo crec que el Carlos Monguilot és una persona meravellosa i estupenda amb qui poder parlar d'això, d'aquest cas i de tants d'altres, perquè el Carlos Monguilot ha estat relacionat amb molts dels casos de Crònica Negra. Ell els ha tractat, de fet, un llibre, el Carlos Monguilot, on explica les seves experiències en primera persona com a advocat de tantes persones relacionades amb aquest tipus de casos. Ara de seguida el saludarem, però abans és que també volia comentar amb vosaltres una cosa, una notícia d'avui, a dir que és que en parlàvem a la redacció primera del matí, dèiem, és de debò, que és a les Balears, a Palma, a la vida que sigui amb el cap i es posa les mans a la boca, PP i Vox, que continuen amb la seva croada particular per directament liquidar el català a les Illes, a l'Ajuntament de Palma, en aquest cas, recordem, els populars hi governen amb el suport de Vox, ahir van acordar que abans del juliol el català ja no sigui un requisit per treballar a l'Ajuntament de Palma. Ho va proposar Vox, però el PP s'hi ha posat bé. El català, doncs, passarà a ser un mèrit en comptes d'un requisit. Tot això, segons tots dos partits, caldrà estudiar cas a cas, això sí que ho diuen. Clar, el tema és que el portaveu de Vox a l'Ajuntament, Fulgencio Coll, diu que era una qüestió humanitària que s'havia de combatre perquè no es podia continuar permetent l'apartheid al castellà que es viu a les Illes Balears. I l'altra gran mesura per combatre aquest apartheid del castellà, que és canviar el domini del web de l'Ajuntament, de palma.cat a palma.es.
No sabria per on començar. Bueno, primer que Fulgencio Coll és un alt comandament militar, que també la ideologia a vegades s'hereta. És la segona que, en fi, les paraules a vegades són tan kafkianes que el que està promovent és l'apartheid, perquè tota la comunitat catalana parlant de les Illes, que vull recordar que és la llengua pròpia de les Illes Balears i que oficial, segons l'Estatut d'Autonomia i, per tant, segons l'actual marc jurídic, i després el clima que generen, també. No? Però també perquè el que està discriminant és l'administració està obligada, no?, a atendre el ciutadà en la llengua, en les llengües oficials en les que s'expressi. I el que estan dient és que si ja no és un requisit, ens trobarem en situacions molt, molt, molt complicades. I després també el clima que genera la catalanofòbia. I a més, en termes materials, aquesta setmana. Després ningú es fa responsable de determinats contextos. La persona que l'altre dia entra a una perruqueria a Inca, no?, li demanen que es passi en castellà, es passa al castellà i una paraula no li surt i li diu en català, i qui regenta el comerç l'agradeix i la fa fora del comerç. Aleshores, bueno, entra dins d'un nacionalisme monolingüístic, també, que no tolera cap diversitat. L'Alberto San Juan està preparant una obra preciosa que es diu Macho Grita, que explica l'avui des del 1492, és a dir, des del que amb l'expulsió d'àrabs i moriscos i jueus, no? La por i el pànic a qualsevol diferència, a qualsevol no? discrepància, és anul·lada, però en fi, ens sembla una autèntica bestiesa, tot i que també està passant al País Valencià, i una cosa que encara és pitjor, que és que estan plantejant la segregació escolar per idiomes.
Neus i Concepció.
Sí, jo una cosa, una precisió. El domini ja hi era, el domini.es, hi havia el domini.cat també, és a dir, aquest apartheid no era tal, perquè hi havia els dos dominis a l'Ajuntament de Palma. Després, m'he entretingut a buscar les dades, el castellà és majoritari en tots els àmbits. Per exemple, el comerç, el 61% són de les interaccions són en castellà, a les consultes mèdiques, més de la meitat també en castellà, en l'àmbit cultural, per suposat, arrasa, perquè el català està per sota del 10% al cinema, cosa que ens sona molt aquí també, però la lectura només és un 22%. L'excepció, podríem dir, és el teatre, que arriba a la meitat. Per tant, si això és una part hate, doncs les dades, com a mínim, no ho confirmen. I després, clar, el David parlava de que no és només a Balears. A Balears, per exemple, una altra de les coses que han fet és que es carreguen l'oficina antifrau, perquè consideren que no és operativa, malgrat que entitats com Transparència Internacional i altres han demanat que es mantingui, però alhora també, per exemple, la declaració de béns i patrimoni dels alts càrrecs doncs, serà de manera més opaca, per tant, tampoc s'hi podrà tenir accés i serà un accés restringit. No? Passa a Balears, però jo voldria també recordar el que està passant a Castellà i Lleó amb la nova llei que estan fent. Ells diuen de Concòrdia, però que en realitat el que volen és borrar o reinterpretar el que va passar en una etapa de la història d'Espanya. D'entrada, que no es pugui parlar de dictadura, per exemple, però és que en un dels articles, i les entitats de memòria estan batallant perquè no s'inclogui, però l'article de moment hi és que quan hi hagi una exhumació no es podran donar els noms dels assassins ni de les víctimes, i això, bé, si no es blanqueja el feixisme, s'hi assembla molt, perquè és com si no hi hagués víctimes, perquè se les oblida ja encara més, i alhora es dona impunitat als botxins, perquè és com si no haguessin existit, també, no? Més enllà de que, evidentment, això ja ho hem vist en altres llocs, com intenten ofegar les entitats aquestes de memòria, i la poca feina que poden anar fent, doncs que quedi en res. Jo ho he dit altres vegades, i ara la Concepció potser s'enfadarà amb mi, però quan tu deixes passar l'extrema dreta a les institucions, passen coses. I això que estem descrivint està passant perquè el PP li ha donat entrada a les institucions i ells tenen molt clar on volen fer-se forts, i és en el que ells anomenen, i és correcte el concepte, guerra cultural, i és bàsicament això, en la llengua, en l'àmbit cultural, allà on ells poden evidenciar que tenen una visió, diria, gairebé reinventada del que ha estat, per exemple, la història d'aquest país.
A veure, fa 9 mesos, 10, una de les notícies era que a les Illes Balears faltaven metges perquè les persones que volien anar a treballar a Balears no podien perquè se'ls exigia el català. I no el sabien perquè venien d'altres llocs d'Espanya. Jo no sé si és més important, per mi sí, que es puguin cobrir els llocs de metges, professors o el que sigui, a Balears, amb grans professionals, que exigir com a requisit que parlin el català. Bé, doncs això és el que s'ha fet. Aquí no s'està ni prohibint el català, ni s'està lluitant contra el català, ni molt menys, ni s'està posant sobre la taula ni les dades de comerços, de restaurants, del que ara parlàveu simplement. El que s'ha fet és que no sigui un requisit indispensable poder treballar a l'administració de Balears el fet de doncs, tenir el nivell que s'exigeix de català. Això vol dir que després no se'ls hi demani o se facin polítiques per activar que l'aprenguin per donar cobertura a qualsevol persona, perquè és veritat que hi ha les llengües cooficials i se'l pugui atendre? No. Una cosa és això i l'altra és exigir-ho com a requisit i que aquest requisit perjudiqui el fet que tu puguis donar un bon servei a la comunitat. A partir d'aquí, ficar-ho tot al mateix sac i parlar del teatre i parlar, crec que és esbiaixar la informació que es donava, que és que hi havia aquest requisit, que aquest requisit estava portant problemes i perjudicant, perquè hi havia moltes persones que no podien anar a treballar a Balears, i s'ha canviat. sincerament, de veritat, això és una cosa, i l'altra és tot el que s'ha parlat ara, bueno, i acabar a Castellaleó, que ja he al·lucinat, i sincerament no en parlaré perquè no sé ben bé què és el que s'està tractant, i per tant, des de la desconeixença no ho faré. A partir d'aquí, l'apartheid, les declaracions del senyor de Vox, jo no les comparteixo. Jo no les comparteixo. Jo crec que les coses són més simples, que l'explicació de per què es pren aquesta decisió és la que jo estic posant sobre la taula, i a partir d'aquí, bueno, de la mateixa manera que en altres institucions certs partits han deixat entrar a l'extrema esquerra i s'estan fent coses també molt perjudicials per la ciutadania. Per tant, bueno, jo crec que tot s'ha de posar a la seva justa mesura i que s'ha d'analitzar què estava passant a Balears amb aquest requisit. També s'ha dit que s'estudiarà cas per cas, per tant, bueno, en aquest sentit no s'està ni perseguint el català, ni prohibint que es parli català a les Balears, ni que els comerços tothom ha deixat d'atendre i ser atès en castellà. S'està parlant d'una cosa molt concreta, que és aquest requisit per treballar a l'administració. Requisit, i passarà a ser un mèrit.
Jo crec que es fa
greu. No un desmèrit, parlar-lo, passarà a ser un mèrit.
Us demano, per favor, brevetat, perquè...
Sí, no, jo crec que tindrem la trucada. La pregunta sempre és un mirall, és a dir, si jo ara me'n vaig al clínic, que per cert vaig al clínic ara quan sortia d'una sang, però sóc metge, i ve un pacient en castellà, i jo m'adreço només en català amb ell, i només li parlo en català, que és llengua oficial al meu país, o això passés a Mallorca, voldria escoltar el senyor Fulgencio Coll, perquè el metge o la metgessa està parlant en una llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, que a més es diu català.
Però pues què passa, David? No es pot utilitzar la llengua. No es pot utilitzar la llengua com ara.
Pues precisament, o sigui, precisament t'estic parlant... T'estic parlant
i en català parlar, Concepció,
que
t'estic
parlant, per favor. O sigui, per això t'estic dient.
Però és que al final és educació i respecte.
I l'educació i el respecte d'un treballador...
Si saps les dues llengües?
I l'educació i el respecte a una persona gran de Mallorca, de Petra, que parla català, que està publicat per tota la literatura mèdica, de que atendre el pacient en la seva llengua és fonamental per una bona atenció, on queda? On queda el respecte?
S'està prohibint això, no, David? S'està dient que no sigui requisit, no s'està prohibint, perdona, el català, perdona, no confongueu les coses.
A la sanitat confondre. Valenciana i a la sanitat de les Illes Balears, per molt puntuals que siguin, on metges diuen que no atenen, bueno, també, que no atenen si el pacient continua parlant en català.
I també hi ha incidents a Catalunya...
és una vulneració
també,
de drets fonamental.
I també hi ha incidents a Catalunya de la part contrària. Això són coses puntuals
que depenen
de les persones.
Parem màquines. Al bar, sisplau, fes un Google i digue'm...
És veritat,
quin... No, t'ho demano ara.
No? O sigui,
això està fake news. On dius ara, quan, en quin hospital, un metge s'ha negat... No, digue-m'ho. Bueno, és que si no estàs mentint a l'antena pública.
Perdona, no han sortit notícies dient que hi ha bars que si parles en castellà no t'han atès? Aquí hi ha hagut casos a Catalunya d'aquests. Hi ha hagut casos, llavors, són temes puntuals... Bueno, s'han fet públics.
Jo no t'he preguntat d'un bar. T'has dit metges.
Però són coses personals. Són persones que es neguen a trobar una normalitat amb la llengua.
Està molt bé que diguis que són persones, perquè jo estic dient que en l'àmbit de la sanitat pública són funcionaris públics i estan obligats a conèixer les dues llengües oficials. Perquè si no, no us ompliu la boca de bilingüisme, parleu de diglòssia, parlem de segregació lingüística i diem que aquesta llengua és un patuà que no s'ha de parlar.
Això és el que us convé a vostres.
No, això és el que esteu fent vosaltres, de fet, i d'obra...
En lloc de donar-li la normalitat que se li ha de donar. I és la normalitat que se li ha de donar, i no fer aquesta guerra. Es treu com a requisit, no es prohibeix ni es persegueix. I no confongueu la ciutadania.
Si es treu com a requisit és que un facultatiu de la sanitat pública no té l'obligació de parlar català, i per tant... no té l'obligació d'adreçar-se a les persones que parlen català de la seva comunitat, que és la llengua pròpia de la comunitat, si jo me'n vaig a França...
Com a requisit.
Però,
i no s'està prohibint.
Concepció
està... I el fet de tenir com a requisit estava deixant...
Si no és requisit... Vale, si no és requisit...
No tenir metges que tenir metges que no parlin el català a Balears.
Bon xantatge.
No, això és el que estàs dient.
Perquè
és el que passava.
S'està discriminant la llengua pròpia de les illes. Perquè
no es discrimina cap llengua.
Sí, home, és com si...
Home, si no és un requisit, l'estàs discriminant. Moment, David, deixem el Tian.
Sí, clar. Requisit vol dir obligació.
Concepció, mira-t'ho al revés. És com si traguessin el requisit de conèixer el castellà per treballar a la sanitat. Què et semblaria?
No, a veure, tu no pots treure. O sigui, el castellà és la llengua comú al país, que és Espanya. Per tant, això es dona per fet.
I quina és la llengua pròpia de les illes?
Ni es treu ni es posa. No, no, el país és Espanya. És que, clar, i la llengua oficial a Espanya és el castellà.
Estàs tractant, per tant, estàs tractant les dues llengües diferents.
No, aquesta és la que, amb la que tothom s'entén. Estàs...
Si parleu alhora és molt difícil d'entendre, eh?
Aquesta és amb la que tothom s'entén, Tian. A partir d'aquí, tu pots obligar o no obligar. I preferir que no hi hagi metges, perquè el problema de la sanitat fa 10 mesos a Balears era aquest, tu, vosaltres preferiu que no hi hagi metges a que hi hagi metges que no parlin el català. Escolta'm, jo no. Jo el que vull és que hi hagi metges i que donin una bona atenció sanitària a totes les persones que viuen a Balears.
A veure,
això és el principal.
No, però, Concepció. És que és igual, vull dir que em sembla que l'argument el meu argument ja queda clar. Uh-huh. O sigui, el que no pot ser és que diguis que ha de ser un requisit el castellà i no ha de ser un requisit
no, que
el català.
Que el castellà no és un requisit, tia. No, no és un requisit. És la llengua comú a Espanya. Bueno, us agradi o no, ja Balears és Espanya, igual que ho és Catalunya, que, i que ho és el País Valencià, que vosaltres voldríeu que tot fos diferent a Espanya.
No, 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 llengua pròpia per l'Estatut de les Illes Balears.
Bueno,
és el
i
el català,
País també té llengua pròpia, i, el, i Galícia també.
A veure...
La llengua comuna de tots és el castellà. O també em negareu això? Per tant, no és un requisit, és que és la llengua comuna. Ja està, vull dir, jo ja sé que no us agrada, però és així, llavors jo prefereixo que hi hagi metges, a que no hi hagi metges perquè no tenen el requisit del català.
Doncs pues estaràs d'acord amb mi que bona part de la ciutat balear preferirà que hi hagi metges i bons i metgetes bones i que puguin parlar les dues llengües i que es puguin adreçar
sí,
a la
jo,
seva població.
Però,
però si s'ha d'exigir alguna cosa, el català.
Professionals bons. Això, el requisit ha de ser professionals bons. Independentment de que parlin el català o no el parlin. Que després l'aprenguin, i tant.
I si, però... i si parlen anglès i no parlen castellà ni català?
Bueno, és que jo també, a mi, el professional ha de ser bo. I és que no és un requisit parlar el castellà. Si es dona per fet, perquè tu les, el que hagis de fer
si
per
no
accedir-hi...
A veure,
no,
no,
no perquè per accedir-hi ja t'has d'entendre d'alguna manera. I la llengua comuna és la castellana, encara veure, que no ho vulgueu entendre.
Són les 10:33, qui m'ha manat a mi a
treure el tema, no?
Treure aquest tema, si és que
bueno,
jo també.
Tu ha manat Fulgencio Coll.
M'ha manat Fulgencio Coll.
Però sí, veure, si és Balears és la llengua comuna, el català.
Sí, d'acord, a veure, David, són les 10:33... Deixeu-me fer una pausa per la publicitat i quan tornem anem amb un tema que sí que ens uneix a tots. Que jo crec que sí que ens posarà d'acord a tots, que és aquest tema de com un cas 30 anys després ens pot continuar interessant i ens pot continuar fascinant tant com és el cas del segrest de Maria Àngels Feliu. Ara de seguida aquí al Món a RAC1 entrem en detall, repassem coses que potser se'ns han oblidat, coses que directament desconeixíem. Tot això amb el Carles Monguilot, que és l'advocat de la víctima, l'advocat de Maria Àngels Feliu. Ara de seguir d'aquí el mort recobant. Anem a descansar una mica, per favor.
El perquè de tot plegat.
10:38.
Us puc dir que això que m'ha passat no hagués pensat mai que hagués pogut passar i que tots estem exposats a tots. Us puc dir que quan ho veus per la tele... Et sembla, ho veus i penses, ui, que està lluny això, però tots estem exposats a això, que ens toqui la primitiva, moltes coses, i ens dona la idea que la vida mai saps el que realment te passarà.
Amb aquestes paraules, Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, s'adreçava a la premsa després d'haver estat alliberada d'un captiveri que va durar 492 dies i que encara ara continua sent el segrest més llarg que hi ha hagut mai a l'estat espanyol sense motius terroristes. 30 anys després del seu alliberament, volem recordar el cas amb qui es va fer càrrec de la seva defensa durant el judici, l'advocat Carles Monguilot. Senyor Monguilot, bon dia.
Hola, bon dia.
Començo pel que he comentat just abans d'anar a publicitat, que és per què 30 anys després, amb tot el que n'hem arribat a parlar, amb tot el que s'ha arribat a publicar, ens segueix interessant i fascinant tant aquest segrest.
Bé, jo diria probablement per això que és obvi, no? Que és l'excepcionalitat tant del fet delictiu en si mateix com de la manera que es resol. Primer de tot, estic segur que si fessin una pel·lícula, una sèrie amb els mateixos fets, però que fossin de ficció, que no hagués passat el cas de la Maria Àngels Feliu, la gent diria això és increïble. Aquesta sèrie, no, aquesta pel·lícula no se la pot creure ningú. Com una persona pot aguantar 492 dies en les condicions en les que va aguantar sense morir? O com és possible que qui decideix, amb aquesta crueltat òbvia que comporta el fet, qui decideix segrestar-la i tenir-la allà dins, és incapaç de poder cobrar un rescat, que era l'únic mòbil que en principi tenien, en principi i en final. És a dir, no tenien cap altre interès que cobrar uns diners. com és possible que això no passés? Jo crec que per tot això, més enllà de que encara hi ha aquest trist rècord, no?, de 492 dies, no hi ha hagut cap altre segrest excepte el d'Ortega Lara per la qüestió terrorista d'ETA, doncs com és possible que això passés? Jo crec que precisament per aquesta excepcionalitat encara ara tothom en parla, i us quedaríeu parats, a mi me'n parlen molt sovint, se'n recorden de mi. Jo he defensat l'assassí en sèrie més important que hi ha hagut a Espanya viu, que és el d'Olot, precisament, de la Caritat, ho recordareu. A mi em parlen encara molt més de que ser l'advocat de Maria Txell Feliu
que
del Saló d'Olot o que d'altres casos. No, mira, el judici de la Maria Txell Feliu va coincidir amb el judici de l'enfonsament de la barca de l'Oca, que també, allà vaig defensar jo els propietaris de la barca, allà van morir 21 persones. Doncs probablement no se n'en recorda la gent tant, ni molt menys, com del segrest de Maria Txell Feliu.
En recordes, senyor Monguilot, durant el segrest, què li passava per cap? Què li passava pel cap? Què pensava en aquells moments quan anaven apareixent el que semblaven informacions que apropaven, allunyaven, etcètera, etcètera, del que era realment la veritat? Què anava pensant durant tota aquella època?
Mira, mentre va durar el segrest, jo no era l'advocat de Maria Àngels Feliu, la família no va contratar cap advocat, més enllà del senyor Capdevila, que era el portaveu, que també és advocat i era portaveu per una relació familiar, un magnífic professional, a més, un jurista de reconegut prestigi. La necessitat de contractar un advocat penalista va sorgir després d'aquella fos alliberada. Però, clar, sí que recordo dues coses molt punyents, si voleu. No? Una, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el pare de la senyora Maria Àngels Feliu quan ella estava segrestada, per altres qüestions, no pel segrest, qüestions professionals que no venen al cas. En un moment determinat, parlàvem del tema que ens havia reunit, i de cop aquell home, que era un home seriós, amb un posat que impressionava per la seva parsimònia, com enraonava, etcètera, etcètera, un empresari de reconegudíssim prestigi també, com tots vostès recordaran, en un moment determinat canvia de cop el tema i em diu: senyor Monguilot, vostè què pensa d'això que li passa a la meva pobra filla? I es va emocionar, es va posar a plorar. Clar, jo no vaig saber què contestar-li, jo li dic: miri, és que no sé què dir-li. I al final m'acaba dient: miri, perquè sabeu que recordareu que deien que si les especulacions periodístiques, si l'havia segrestat a la màfia italiana, en fi, coses absolutament locambolesques. En un moment determinat, el senyor Feliu em diu, emocionat, diu: ojalà a la meva filla la tingués segrestadeta o la màfia italiana, perquè sabríem que així, pagant, sortiria. Fixem-nos, no? El mal també necessita de professionals, a vegades, no? Això em va impressionar. I l'altra cosa que em va impressionar és que un cop ja la Maria Àngels fou alliberada, parlant amb ella al despatx de tot el que, en fi, el que recordava i el que havia passat, em va transmetre l'angoixa que sent una persona que ha estat segrestada, que està privada de llibertat, i que per la ràdio, perquè recordem que en el Fulon, on te la tenien, hi havia una ràdio permanentment, en la ràdio ella sent que l'audiència de Girona ha confirmat una interlocutòria on es diu que està morta des de 3 dies després del segrest. Aquella persona em diu: clar, jo quan sento que hi ha furgonetes amb picos i pales per anar a buscar el cadàver, penso que mai més em buscaran. Clar. Això té que ser terrible, no? Va ser terrible.
Sí, sí. Com està ella ara, senyor Monguilot? No sé si ha recuperat certa normalitat a la vida, si ha parlat vostè últimament, en sap alguna cosa. Com està la Maria Àngels?
Sí, sí. Ella està com li hagués agradat estar el dia abans del segrest, fent una vida anònima, una vida tranquil·la, una vida familiar a Olot, i si alguna cosa desitjaria, i encara l'última vegada que he parlat no fa tant, era perquè ella la preocupa que es torni a parlar del tema, que es fagin sèries, si no de televisió, en fi, de reportatges, documentals. No li agrada. I una de les seves il·lusions seria que mai més es tornés a parlar de la senyora Maria Feliu com la víctima d'un segrest. Jo, lamentablement, li he tingut que explicar sempre, i no fa tant, doncs mira, això és una qüestió que interessa a l'opinió pública pel que sigui. La llibertat d'expressió i d'informació, òbviament, empara que es diguin, doncs els recordin, coses que van passar. El que sí que és cert és que vam aconseguir, i amb això jo crec que va ser important, la condemna d'una cadena de televisió, d'Antena 3 Televisió, per calúmnies i injúries, vam aconseguir posar fi de manera rotunda a les especulacions, perquè molta gent, ja potser no ho recordarà, però es feien programes en prime time on que si s'havia autosegrestat, que si tot era una maniobra que ell havia fet, perquè no sé què. Bé, amb això es va poder aconseguir que mai més ningú posés en dubte la tragèdia que va viure la Maria Àngels Feliu, i mai més ningú especulés que si ella podia haver estat al darrere d'un muntatge per treure diners als seus pares, una absurditat.
En aquell moment, malgrat el que deia la premsa i l'audiència de Girona, la família tenia pistes que la Maria Àngels no estava morta?
Sí, la família, per sort, sempre va, primer, per un component d'esperança i d'il·lusió i de fe en que això tenia que ser així, sempre va creure i estar convençuda de que Maria Àngels Feliu estava viva. També és veritat que van rebre notícies dels segrestadors que demostraven que efectivament estava viva i que no van transcendir en el seu moment a l'opinió pública. Per tant, per sort, la família, això, l'esperança...
Sobre això mateix, Monigot, perdoni, els segrestadors la van gravar demanant un rescat i ho van enviar a la família.
Por favor, pagad, y pronto estaré en casa, donde no sé si podré aguantar más. Por favor.
Jo el que volia era sortir.
Favor, si no,
tu col·labores. Més èmfasis.
Van pagar el rescat, com es va dir, per alliberar-la, senyor Monigot?
No, lamentablement no van poder pagar el rescat. Mm-hmm. En aquell moment, recordaran vostès que hi havia especulacions. Clar, no poden pagar el rescat perquè pagar un rescat és un delicte. Bé, això és una absurditat. Espanya, que és un país democràtic, amb una justícia democràtica, ningú entendria que una família no pagués diners per alliberar la seva filla, no? No és delicte pagar un rescat. Clar. Es va discutir que a nivell terrorista, quan el segrest era terrorista, donar diners a un grup terrorista com pot ser ETA, o podia ser ETA, era una mena de col·laboració. També és veritat que llavors la justícia podria aplicar l'eximent de responsabilitat d'estat de necessitat. No es pot matar ningú, però si jo mato algú perquè està a punt de matar el meu fill, això es diu legítima defensa. Per tant, tant de bo hagués pogut pagar el rescat, lamentablement, i aquesta és una de les coses que ha fet més o menys inversemblant la història real, no es va poder pagar, perquè els segrestadors, a part de demostrar una crueltat que no té nom, com més tenir-la com la van tenir, van ser incapaços, van ser tan ineptes, des d'un punt de vista allò que us deia abans, no? De la professionalitat del mal, també, no? Van ser tan ineptes que no vam saber cobrar diners d'una família que tenia diners, d'una família que estava disposada a pagar el que fos perquè alliberessin a la seva filla, i això no va ser possible. I finalment, els fets provats de la sentència que ningú ha discutit, perquè jo, pel que sé, i us puc dir que s'ajusta a la realitat, deixa clar que va ser alliberada per aquell acte independent del segrestador menys dolent, el Sebastià Comas, que la va alliberar, però sense que s'hagués pagat mai ni una pesseta. Estàvem encara a l'època de pessetes.
David, Concepció, Neus, recordeu el moment en què escolteu a la ràdio o a la tele o algú us explica han alliberat Maria Àngels Feliu?
A l'Autònoma Catalunya Ràdio. A la ràdio, sí. Però com més et queden com aquells fets que més o menys tothom se'n recorda, no? Perquè, en fi, formaven part de la història del país.
Sí. Neus?
Doncs, la veritat és que jo no gaire. Aquests dies, quan està sortint una altra vegada tot, i tu abans, Sergi, no? Al començament deies... tots hem fet una teoria, no?, sobre el que va passar, i jo, la veritat és que no... Jo en aquell moment, tot just començava a fer de periodista, no feia successos, ni estava a la secció de societat, ni estava tampoc a la zona de Girona, i per tant, reconec que no en tinc massa record, és a dir, així com altres moments, no sé, Miguel Ángel Blanco, altres coses que sí que tinc molt gravat, això... No ho tinc molt present, la veritat. O sigui, tinc present, evidentment, que se la va segrestar, però així com el David diu, no, jo me'n recordo el moment, doncs no, la veritat és que no. I em sap greu, eh? I entenc el que deia ara el Carles, no?, el Monguillot, del tractament que es va fer als mitjans. I ahir la Rebeca Carranco del País feia una pregunta a xarxes, no?, deia... Creieu que el tractament dels mitjans ara seria diferent? I jo vaig pensar, i saps què vaig pensar? Que no. Sí, hi hauria algunes diferències, però pel tipus de programes televisius, havent-hi xarxes, havent-hi tanta informació falsa que circula sense cap comprovació i tenint aquest punt morbós, que evidentment el tenia, doncs em temo que no... que no sé si hi hauria alguna altra condemna com aquesta d'Antena 3 que citava Monguillot, però em temo que no ho faríem, o és igual, no parlo en primera persona, però que l'ofici no en sortiria massa ben parat, la veritat.
Jo sí recordo... de Concepció, ja ho dic després. No, va ser que no ho sabíem, i escoltant el Carles i la petició, no? L'Oriol Antas Feliu, és que no érem conscients que estava naixent el reality show aleshores, o sigui, i venia d'abans, la primera guerra televisada és la de l'Iraq del 90-91, que veiem els mils allà per la CNN, i després també va venir l'Ubalcàcer, o sigui, el seguiment en directe de casos escabrosos, sí,
o duríssims. El primer cas és el Càcer.
És el Càcer, sí, però que després ens hem acostumat al true crime i això, que té unes derivades que per mi són complicades. I l'altre, que jo ara recordo, estava fent memòria, de per què estava mal autònoma, era també per la inquietud de que, bueno, l'inquietud, el dubte de qui estava darrere del segrest, de que era una trama molt coneguda, i al final va ser una cosa que era ultralocal, amb un poli local, amb un que passava per allà, no?, quan deia allò de la professionalitat del mal, ara, i resulta que era tot molt més barruer del que semblava.
Recordem que els serveis de la trama eren Ramon Ullastre, un guàrdia forestal i propietari de la casa on van retenir la víctima, l'Antoni Guirado, policia local de Torelló, també van estar implicats Montserrat Teixidor, que era l'esposa d'Ullastre, i José Luis Paz García, un delinqüent comú de Camprodon, a més de Sebastià Comas, que és l'Iñaki i tal, el carceller que la va acabar alliberant. És cert, senyor Mingó, perdó, Concepció, és que ara he pensat que en un primer moment el segrest havia de durar, és que ara m'he fet pensar en això el David, havia de durar un dia o dos, no?, que es deia, i per què es va acabar allargant 492 dies?
Bé, per això que us deia, perquè van resultar ser uns ineptes en solucionar el que és el primer que t'has de plantejar si vols cometre un delicte així, no? Com cobrarem? Perquè la segrestem per cobrar. El fet de que tinguessin un espai tan reduït, un autèntic cau, on no podia estar ni a dreta ni estirada, això no ho oblidem, 492 dies sense llum, etcètera, etcètera...
150 centímetres d'amplada per 160 d'alçada i 160 de llargada. Sense cap tipus de llum, per tant, no es podia, això que dèiem, ni posar de peu completament, ni estar estirada completament recta.
Amb vomitats, amb insectes que li varen causar lesions òbvies. En fi, què passa? Que segurament van pensar que en 4 o 5 dies la família té diners, pagarà, però van ser incapaços de saber-ho fer. I això va anar allargant una situació que, com us deia abans, mireu, com va sortir, per sort va ser visitada immediatament a l'hospital i el forense de la zona, el doctor Narcís Verdalet, que coneixeu tots, va fer un informe que és esgarrifós. Acabava dient que físicament, ja no parlem psíquicament, físicament les seqüeles, les patologies que evidenciava la senyora Maria Àngels Feliu, estaven descrites en els manuals de medicina dels presoners d'Auschwitz quan van ser alliberats. Mm-hmm. Vull dir, només això va posar també fi definitivament a les especulacions. Quan van haver-hi especulacions, això que dèieu abans, no?, de què va fer la premsa. Bé, el cas d'Antena 3, quan es va fer la instrucció, perquè va anar per la via penal, per calumnies i injúries, els tertulians, evidentment, insolvents tots. Per això el gran èxit d'aquest assumpte va ser aconseguir que la cadena de televisió pagués la indemnització, 150 milions de pessetes, que no és poc. Deien en la declaració judicial, mireu, és que quan parlàvem de que era lesbiana i s'havia autosegrestat i passàvem a publicitat, el productor del programa ens deia, seguiu parlant de la homosexualitat, deia que això fa pujar l'audiència. Perquè tenien aquests...
Anem a escoltar això que dius ara, precisament, i la tarda seguim. Estem.
Però, a veure, que jo tingui de dir, defensar-me que
he estat
autosegrestada, però que diguin que soc del club de l'Omelet, mira, com no ho soc, m'és igual. O que em diguin altres coses.
El club de l'Omelet és una de les frases cèlebres, també, de Maria Àngels Feliu, en aquest sentit. Digues, Munguilot, perdona.
Sí, bé, mireu, 492 dies amb les condicions que hem dit, val? A mi, Maria Àngels m'ha dit moltes vegades... I l'última vegada no fa tant, que pràcticament o realment va ser pitjor el que va passar després per suportar aquestes infàmies que no el mateix segrest en si mateix. De fet, ella va decidir contractar-me a mi, a buscar un advocat penalista i compareixen a la causa, més per defensar-se d'això que no d'una altra cosa, perquè ella confiava en la Guàrdia Civil, confiàvem a la fiscalia, que la feina ja la farien i que, per tant, que els condemnessin el que era just. No tenia ànim de venjança. Maria Àngels Feliu és una persona extraordinària, amb una bondat en el sentit més ampli del terme que m'esgarrifa només de pensar-hi. Això és així. I el que la va obligar a buscar un advocat que la defensés, quan ella no s'havia defensat de res, s'havia d'acusar, en tot cas, no? Va ser això, precisament.
Concepció.
Sí, bueno, jo la pregunta que feies jo ho recordo molt bé, no? Jo suposo que sent gironina tens un record una mica més directe, no? Perquè a Girona aquest cas es va viure, no? El segrest de Maria Àngels Feliu es va viure, bueno, jo crec que a flor de pell de tothom, no? Perquè era una cosa que ningú entenia. El fet de que acabés siguent un segrest tan barroer, no? Com deia en Carles, tota aquesta estona, com que no sabíem com cobrar els diners, que era el seu únic objectiu, això es va allargar d'una manera totalment increïble, no? Però va haver-hi un moment que totes aquestes habladories, no?, i aquestes injúries i infàmies, doncs, que van sortir als mitjans de comunicació o alguns mitjans de comunicació, es van transformar més amb el tema de conversa que amb el fet en si, que era que la Maria Àngels Feliu havia estat segrestada, que estava privada de llibertat i que jo crec que tots esperàvem, no?, doncs, amb una mica l'ai al cor, sense conèixer-la, de com es desenvolupava i si la deixarien lliure, i fins i tot en un moment donat ja Carles n'ha fet referència de si realment estava ja no estava morta, no? Perquè això també vam viure aquells dies. Per tant, bueno, jo almenys des de Girona es va viure, jo crec, amb una intensitat que feia temps que no es vivia un aconteixement, doncs, tan trist, no?, i d'aquestes característiques, i entenc el que ara deia en Carles, que la pròpia Maria Àngels Feliu, quan surt i ha d'afrontar tot el que ha passat durant el seu, no?, doncs el seu segrest, se li faci una muntanya possiblement més insuportable del que ja havia viscut durant aquests 492 dies. El que jo sí que celebro és que era allà, ella no hagi pogut tornar a tenir aquella seva vida, com deien, anònima, familiar, que no hauria d'haver tingut que perdre mai, i per tant jo espero que, per més que faci 30 anys, doncs se la respecti, perquè crec que ja va viure prou calvari, no?, ja ho va passar prou malament ella i tota la seva família, com perquè ara, per un tema morbós, si m'ho deixeu dir així, doncs s'estigui recordant, i fins i tot si s'intenta reproduir, doncs es pugui caure en algun moment amb coses que no siguin veritat o que li tornin a fer mal, no?
Tian. Sí, ara que parlàveu dels detalls i dels culpables del segrest, diguem-ne, hi ha un llibre del Carles Porta, que no sé si el Monquilot l'ha llegit, que es diu La farmacèutica, on crec que està prou bé, Carles, per saber una mica el que va passar. Sobre el tema del tractament dels mitjans, que la Neus deia que em sembla que la Rebeca Carranco, que hi plantejava si es tractaria igual, estic absolutament convençut, perquè, per exemple, el cas de Gabriel Cruz, que és aquest nano com el Pescaíto, que va ser mort per la parella del seu pare, el tractament que s'ha fet ha sigut també absolutament lamentable. Vull dir que en aquest cas no hem evolucionat gaire, no hem après gaire. I després, sobre el record de l'alliberament, jo el tinc molt present, perquè clar, va ser sorprenent l'alliberament, perquè, en fi, era molt possible que tothom ja la donés per morta 492 dies després.
Queden molts,
I tinc molt gravat a la Maria Àngels Feliu explicant el primer que havia fet quan la va deixar anar el menys dolent dels segrestadors, que és que va anar a una gasolinera...
Va demanar un refresc, no?
Va anar a la màquina de Coca-Cola, i, òbviament, no duia monedes, i el senyor de la gasolinera li va donar una moneda per... Bueno, absolutament sorprès de veure aquella dona mal girbada com estava en aquell moment, i es va prendre una Coca-Cola amb una gasolinera que era de Lliçà de Vall, si no m'equivoco.
Sí, correcte. En aquell moment es va dir, senyor Monquilot, que semblava una sense sostre, és cert, que l'aparença en aquell moment física de la Maria Àngels Feliu era directament d'una persona que viu al carrer.
Sí, sí. El que passa que l'empleat del gasolinera va veure que era una persona sense sostre, aparentment, però també va veure que portava un anell de brillants que no lligava massa amb el perfil que podem tenir, no? I llavors recordo que crec que va fer una trucada perquè li va demanar el DNI, i la Maria Àngels li va saber donar el DNI, i ell va trucar a la Guàrdia Civil i devien comprovar que efectivament el DNI corresponia a la Maria Àngels. I a partir d'aquí es va posar en marxa tot el dispositiu.
Senyor Monquilot, per acabar, deixem fer-li tres preguntes molt ràpides per situar i portar-ho cap al present. A dia d'avui, tots els culpables i tots els condemnats pel segrest de la Maria Àngels Feliu estan lliures?
Sí, sí, sí. Tots han complert amb la justícia, i això també s'ha de dir. Tenen dret, i amb el temps que ha passat, a mi no em consta que cap hagi tornat a reincidir en conductes delictives, jo crec que amb la reinserció. La Maria Àngels Feliu també, i per tant han complert amb deute amb la justícia, i estan tots en llibertat, sí.
Es va dictar un ordre d'allunyament. Segueix vigent aquesta ordre?
No, també l'ordre d'allunyament és una pena accessòria, per tant, té que tenir un termini, s'ha complert el termini, però també hem de dir que no consta, no ens consta, la senyora Feliu mai de la vida m'ha dit que hagi vist cap dels seus segrestadors que s'hagi apropat per veure-la, per parlar amb ella.
El judici, Carles Monguilot, ho va deixar tot clar? O hi ha algun detall o alguna peça que encara avui no acabi d'encaixar?
Bé, jo crec que el judici va ser complex, va ser molts de dies, va ser un judici dins del que podíem fer, jo diria que just. En allà van sortir absoltes dues persones, a les que jo en nom de Maria Àngels Feliu no vaig acusar, que eren els dos primers que van ser detinguts, senyor Casals i senyor Bassas. El fiscal sí que els acusava, el tribunal els va absoldre. A partir d'aquí, bé, es va jutjar les persones que estaven a disposició del tribunal. Podia haver-hi hagut algú més que no va ser jutjat. Bé, un almenys sí, perquè havia mort pel camí, aquesta persona ja no va ser jutjada, i mai sabrem si darrere de tot aquest grup n'hi havia algun altre que va quedar fora del braç de la llei, per dir-ho així. Certament, a la darrera entrevista que ha donat el senyor Sebastià Comas, sembla que parla d'aquí, podria haver-hi algú que no hauria estat detingut. Bé, això en tot cas sí que seran especulacions. Es va jutjar aquí es va poder jutjar, es va condemnar en aquells que hi havia proves per fer-ho, i jo diria que en aquest cas, com en tant d'altres, la justícia pot arribar allà on pot arribar.
Molt ràpid, coses que s'han arribat a dir, perquè en 30 anys s'han arribat a dir moltes coses, i durant 492 dies de captiveri també, senyor Monguilot, molt ràpid també. És cert que la família havia aquells diners del rescat per pagar, havia de tirar els diners des del pont de Besalú perquè els segrestadors els recollissin a baix?
Sí, sí, aquesta va ser una de les...
Però estava per al planíssim de periodistes, allò.
Sí, i bé, i sembla que va alertar la presència de gent, diguem-ne, no habitual, va alertar els segrestadors, i va ser impossible també poder cobrar.
S'ha dit en alguna ocasió també que al principi els segrestadors també van seguir una altra dona de família adinerada també, com la Maria Àngels Feliu, però que els va semblar que era més fàcil segrestar la Maria Àngels.
Sí, és cert, i okay. Això va sortir en el i en el judici. Que passa, com que Maria Àngels Feliu era una persona amb una rutina diària que era fàcil de, entre cometes, emportar-se-la, doncs finalment es van decidir per ella, però és cert que es va intentar amb una altra persona, com a mínim.
Ara que ens comentaves també, senyor Monguilot, que la Maria Àngels Feliu està bé i que ha recuperat la seva vida, continua treballant a la farmàcia?
Sí, sí, pel que jo sé, està a la farmàcia. El que no ha pogut recuperar és allò que ella voldria recuperar, no? Que és l'anonimat, i la prova és que ara n'estem parlant, i segur que amb ella no li agrada que ara n'estem parlant. Però bé, això també ho entén. La seva tragèdia va transcendir, té interès, i és normal que la gent ho recordi.
Carles Monguilot, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1 aquest matí i recordar aquest segrest, que ara tot just se'n fan 30 anys i que, com dèiem, que continua aixecant passions i fascinant i interessant a l'opinió pública en general. Moltíssimes gràcies, senyor Monguilot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem clavat les 11:04 del matí. Tot a punt, Jan?
I tant.
Doncs bé.
Avui he tornat al programa molta gent, però entre ells Bruno Pérez Juncà. No repetiré les coses que ha dit sobre la seguretat informàtica digital, el mòbil. Parlaré de la part analògica, de la qual ha parlat l'amic Juncà, perquè compta, ojo, els referents de Bruno Pérez Juncà. El perro piloto ha sigut un dels referents, i l'altre ha sigut la muñeca chochona. A veure, la muñeca chochona, us donaré unes dades, que estan buscant, no es venia la muñeca chochona a les botigues. Tu no podies anar a una botiga i demanar una muñeca chochona perquè era una muñeca que només la podies guanyar en una tòmbola.
Oh.
I el nom de muñeca chochona, que és un nom que ara mateix jo crec que no mai podem gastar, no es podria posar, el va posar un senyor que ja ha desaparegut, bueno, ha desaparegut de mort, que es deia Manolo Loco, que deia Manolo Loco, que tenia una tòmbola que era la tòmbola del cubo. Llavors aquest senyor va batejar a la muñeca chochona i va fer famosa la frase i otra muñeca chochona, que seria una mica la veu que has de posar per tenir una tòmbola. Després hi havia altres coses
mítiques dels que hem viscut aquesta època de les tòmboles. D'aquí venim, eh? No venim del mòbil, venim d'aquí. Si no un pito una pelota, però sempre toca. Això sí. També és una cosa que deia molt. Tiquíssim. Ho recordes, aquest? Sí, sí. Oh, que alegria, que alboroto! Otro perro piloto! I podien estar hores i hores aquella gent de la tòmbola amb això. I una cosa, si voleu una muñeca xotxona, perquè ara tothom ho reaprofita tot, es veu que si entres a internet venen muñeques xotxones dels 80. Sí? Sí, 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 sí. Si tu vols tenir una muñeca xotxona, que era molt lletja.
Era horrorosa.
Una nina molt lletja i una nina dels 80 molt lletja, deu... o sigui, en fi, no facis les coses que deu haver...
Sí. Bueno, si vas a Mil Anuncios, per exemple, xotxona, muñeques de segunda mano, barates.
Barates, però mira el preu. De 6 hasta 50 euros.
Sí. Està bé. Accepten tot, accepten tot a les cucs. Mira, xotxona de famosa, 6 euros.
No, però la xotxona de famosa no. Jo crec que la xotxona ha de ser la xotxona...
Què està?
Ui, que lletjos.
Deixem-ho aquí.
D'aquest vintage hem passat al vintage de la tosferina, que també és vintage, però que es veu que torna, i també vintage del segrest de la farmacèutica d'Olot, que deixeu-me dir una cosa, se la coneix com la farmacèutica d'Olot, però a Olot hi ha més farmàcies.
Hi ha en aquella època, també s'ha de dir.
Hi ha en aquella època, però ara també. Hem parlat amb el Carles Monguilot, que a part que seria un gran tertulià, Carles Monguilot pot aparèixer a tots els capítols de Crims, perquè
sí.
ho ha fet tot aquest home.
De fet, surt gairebé tots, eh?
Sí, de fet, surt gairebé tots, com el Verdalet, que també li fa l'autòpsia a tothom.
Ja ho ha dit en Carles, que era famós.
Sí, no,
ja
és així. I acabo amb una frase de Bruno Pérez Juncà, amb la qual estic absolutament d'acord, que és: el món de la tecnologia no és complicat. El que és complicat és el món de l'administració. A veure, la tecnologia també, però...
Sí, no, és veritat. 11...
Si barreges la tecnologia i l'administració...
Ah, no, després ja és per...
Perquè l'altre dia que parlàveu d'això, vau dir, baixeu-vos l'aplicació de la DGT, sí. A veure si teniu algun nom, algun cotxe, nom vostre, que no sabeu i tal. Jo m'he baixat l'aplicació de la DGT, però he sigut incapaç d'entrar-hi perquè em demana la clave no sé què. Bueno, en fi, que no sé on ho tinc, David. No sé on ho tinc, tot això. Val.
11 i 8, pràcticament. Ara de seguida, aquí al món a RAC1, cert, parlarem d'aquest serial, d'aquest terrabastall absolut que hi ha a Ràdio Televisió Espanyola, ara mateix. Els caps que volen cobrir
una
posició per l'altra, la boda roja, exacte, amb el que s'ha convertit aquests últims dies a la Televisió Espanyola, i aquesta mena també, doncs, conflicte polític que hi ha aquí darrere, ara de seguida amb el David Broc i el Víctor Amela. David Fernández,
30 segons.
Sí.
Article 4.1 de l'Estatut de les Illes Balears.
No!
La llengua catalana pròpia de les Illes Balears tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial. Article 4.3 de l'Estatut de les Illes Balears. Les institucions de les Illes Balears garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quan els drets dels ciutadans de les Illes Balears. Moltes gràcies.
La decisió que han pres no va en contra d'aquest article.
Pots llegir una altra llei. Jo he llegit una llei.
No, és que les decisions que s'han pres no van en contra d'aquest article, malgrat insistiu en intentar fer creure que sí.
David Fernández, Concepció Barait i en Riba, Neus Tomàs, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve ja amb el Basté i això. Descanseu molt.
Ells,
tu no.
Perquè a mi em feu venir...
Ah, bueno, clar, tu diem, vens demà, vens dilluns...
Sí, sí. Però us escoltarem.
Clar, gràcies, no, Neus.
Per això vinc, perquè em puguis escoltar.
Va, adéu, que vagi molt bé. Descanseu i...
Dijous de passió.
Dijous de passió, exacte. Va, que nosaltres arribarem fins a les 12, aquí al Molar Rec.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compte on d'any Sabadell, el compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa Client a banksabadell.com.